Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Bon dia i bona hora, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Comencem, ens hi tornem a posar, vaja, una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera, ja hem començat aquestes gairebé 3 hores diàries i habituals on busquem i treballem per una bona estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però com sempre i un dia més amb tota la intenció... totes les ganes possibles i tota la professionalitat, sí, si fa falta, i tot el rigor, eh? Com sempre destaquem. Ja som dimarts, tornem a ser dimarts, 18 de febrer, edició número 3724. És un plaer estar amb vosaltres, de veritat. Si voleu dir qualsevol cosa, també podeu participar i podeu interactuar en qualsevol moment a través del missatge de WhatsApp, vaja, 638-58-99-88. I el mateix al correu electrònic, calaixera@rtp-elvendrell.cat. Per començar, anirem al temps, la previsió del temps amb en Marc Rodero. Primer punt d'informació de servei. També ja hem preparat una primera cançó per posar ritme. Amb això arribarem a les informacions i a les notícies destacades del dia. Els esports, amb en Jordi Graell, la repassada habitual, els principals portades als diaris. I com pertoca cada 15 dies aquest espai elaborat per totes les ràdios de la comarca del Baix Penedès a través del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer la seva actualitat, la seva posició política, la seva activitat, etc. A més, un Baix Penedès al dia que avui obre fronteres a nivell polític i també vol donar veu als consellers a l'oposició d'aquest òrgan supramunicipal. Avui serà el cas, per exemple, d'Amadeu Benach, conseller a l'oposició i portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ho escoltarem en directe, com dèiem, en col·laboració amb la resta de ràdios de la comarca i avui concretament des de Ràdio Cunit. A les 10 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i ja saltarem a la segona hora i seguirem i continuarem amb més contingut i amb més coses. Avui tornem cap a la Federació Empresarial del Gran Penedès, cap a la FEC, per parlar i per recordar tot aquest aspecte important que és la formació. Importància de la formació a l'empresa i els plans de formació que ajuden a elaborar des de la pròpia FEC. Ho recordarem. També anirem a altres aspectes interessants que parlen de la cultura, de l'agenda, d'aquests aspectes també que recullen la part important del contingut de La Calaixera. A les 11 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i ens quedarà tercera i última part. Avui una mica diferent. Tot i que començarem amb l'horòscop de la setmana, com ja és habitual, amb en Joan Buendía, avui es commemora, avui que és 18 de febrer, es commemora el Dia Mundial de la Síndrome d'Asperger. I per això que hem parlat amb entitats i col·lectius especialitzats en aquesta qüestió, sobretot de cara als afectats i a les seves famílies. I ho recordarem que és prou important justament això, en aquest Dia Mundial de l'Asperger. No us ho perdeu. Perquè tot just no tenim avui secció esotèrica, avui no ens pot acompanyar en directe la Loli Aguilar ni el Joan, així que anirem cap a aquesta informació, cap a aquesta actualitat. Ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja ho tindrem per avui. Gràcies de nou i altra vegada per l'atenció, per la confiança i per la paciència, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
Calaixera, un programa unicat de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtbelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Sempre és així, el temps, la previsió del temps, que és prou important per començar tot aquest punt informatiu de la primera hora a la Calaixera. Marc Rodero, bon dia.
Bon dia, Pere, bon dia a tothom.
Ui, quin dia més tapat avui, no?
Sí, avui el sol serà car de veure, eh? No descartem que a partir de migdia i tarda pugui obrir-se una miqueta al cel, però avui en conjunt serà un dia molt gris, rúfol, tapat, amb temperatures una miqueta més curtes, tot i la falta de sol tampoc, no pronostiquem fred perquè es nota aquest ascens en les temperatures, però avui sí que és cert que serà un dia, doncs, lletjó, trist fins i tot, perquè tindrem molts més núvols que no pas sol, tot i que no descartem que a partir de la tarda es pugui obrir alguna escletxa. Temperatures sense canvi respecte a les d'ahir, un pèl més curtes, entre 1 i 2 graus per sota, i pel que fa a la situació marítima, també avui molt tranquil·la per a tots els quadrants costaners de la comarca.
Bé, justament, actualitzem temperatures, Marc.
Som-hi, ara mateix tenim 11 graus al Vendrell, a Coma-ruga, a Cunit també, una miqueta més baixes cap a l'interior, amb els 10 de l'Arbós, els 10 de Banyeres o els 10 també de la Bisbal.
Gràcies, Marc, que vagi molt bé, fins demà.
Fins demà, bon dia, Pere.
Escoltes Ràdio al Vendrell, 107.1.
Va, posem ritme aquest dimarts, començant per Sexeni. Mòbil, claus i cartera.
Desvespres junts, jugant a trobar estrelles, deixant enrere la llum. Si ve de gust, torna a estar junts, una taula plena d'estrelles.
Tarde de primavera, mòbil, claus i cartera, i baixo a la carrera per trobar-lo junts. No vols mateixa era, mòbil, claus i cartera. Cada dimarts m'espera tota la banda sencera. Ai, que fort, brindarem fins que s'acabi la sort. Intentarem aguantar viu fins dissabte, perquè la ressaca se la mengi la mort. De tot, se'n fot, de fort.
Sempre hi ha algú que demana la història, no queda més que tornar-la a explicar. Algú fingeix tenir mala memòria, per a sentir que ara torna a ser allà.
Tarde de primavera, mòbil, claus i cartera, i baixo a la carrera per trobar-lo junts. No vols mateixa era, mòbil, claus i cartera, cada dimarts m'espera tota la banda sencera. Mòbil, claus i cartera, i baixo a la carrera per trobar-lo junts. No vols mateixa era, mòbil, claus i cartera.
El ritme de Sexeni, aquesta darrera cançó dels Sexeni. Mòbil, claus i cartera. Per començar i per posar ritme avui dijous, i com sempre, i com ara sé, i com ens agrada, sobretot el 107.1 de l'FM en directe.
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i gairebé 11 minuts. Notícies. L'Ajuntament que ha aprovat l'Agenda Urbana 2030, l'eina que ha de guiar els canvis més importants del Vendrell a partir de l'any amb una perspectiva de 25 anys. L'acord es va assolir en un ple extraordinari i urgent. Aquest document, equiparable a un pla de ciutat, planteja les accions de transformació de la vila que han de marcar aquest i probablement els pròxims mandats municipals. L'encarregada d'argumentar l'acord va ser la regidora Núria Rovira, que s'encarregarà de projectes i planificació del municipi. Els eixos de la proposta són el la planejament urbanístic verd i sostenible, la regeneració urbana, la planificació de l'habitatge, la generació de recursos energètics i l'evolució climàtica, els canvis socials, la importància de la formació per aconseguir més i millors llocs de treball, la conversió del Vendrell en capital regional, la redefinició del sector turístic, la participació ciutadana i un canvi cultural en el funcionament de l'Ajuntament, en la principal administració pública a la vila. Diversos grups municipals es van queixar del poc temps que havien tingut per repassar l'expedient de l'acord i van incidir sobre la necessitat de treballar a fons en qüestions com ara la neteja, la recollida de residus i la participació ciutadana. L'acord va obtenir els vots favorables dels grups del PSC, del Partit Popular i de Podem. El grup de Vox va votar en contra i es van abstenir els grups de Som Poble, Esquerra, Primer el Vendrell i Fem Vendrell. I al mateix temps, ja està en marxa tot el procés d'ampliació de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès. L'equipament creixerà sobre l'espai on hi ha l'antic local de la Trinxera, que fa temps que no té activitat. L'Ajuntament ha fet la cessió d'aquest domini públic a la Generalitat, que és l'entitat responsable de l'arxiu. De fet, això que es va aprovar també en aquesta sessió extraordinària i urgent és la primera acció de la futura ampliació pendent de la redacció del projecte d'aquesta pròpia ampliació. L'Arxiu Comarcal celebra aquest any el seu 30è aniversari. El servei ha aconseguit la complicitat de persones, entitats i administracions de la comarca i s'ha quedat petita per tanta demanda. L'acord de cessió del domini públic per fer l'ampliació s'ha aprovat, com dèiem, en aquest ple municipal amb els vots a favor dels grups, excepte els dos dels regidors de Vox que s'han abstingut. I l'acte inaugural de l'exposició dels 50 anys de la primera escola Bressol del Vendrell ha estat molt emotiva. La sala polivalenta del Portal del Pardo es va omplir per recordar aquella fita històrica i per homenatjar les pioneres que ho van fer possible i que per primer cop nens, nenes de menys de 3 anys iniciessin la seva formació. D'aquesta manera, les protagonistes d'aquest acte van ser les fundadores d'aquella escoleta pionera: la Pilar Gené, la Pilar Vilà, la Inés Carreras, la Josepa Garrover, la Maria Rosa Heras i també es va recordar la Regina Canyelles. De fet, algunes d'aquestes fundadores no podien dissimular la seva emoció.
Per moltes famílies les vam ajudar, perquè els seus fills sols podien deixar una estona amb nosaltres, podien treballar, i per nosaltres ara avui és una gran satisfacció haver-ho fet, ara avui. I en aquella època també ho vam disfrutar molt.
Uns anys de molt d'il·lusió, molt de sacrifici. Tots els començaments costen, però ho vam portar molt bé. Fèiem formació, molta formació, fins i tot vam estudiar durant 3 anys a la Rovira i Virgili, la carrera de Magisteri.
Bé, érem un grup d'amigues, totes teníem criatures petites, i a més en aquells moments eren uns moments en què tota la societat es movia molt. Tot es remenava molt, tot es volia renovar, modificar, trencar. I nosaltres vam tenir la idea de forjar aquesta escola Bressol, perquè aquí a Vendrell no n'hi havia, només hi havia escoles per més grandets, i nosaltres vam decidir posar una escola per nadons, des de 3 mesos fins als 3 anys.
L'exposició rememora moltes fotografies i altres materials d'aquell temps, els primers anys de la vida de vendrellencs i vendrellenques que van ser alumnes de l'escola Bressol, un treball fet amb il·lusió per les fundadores, que també han escrit un llibre sobre aquell període de les seves vides. L'Ajuntament el reconeix, aquell compromís. La Sílvia Vaquero és regidora d'Educació.
Doncs la primera llar d'infants al Vendrell, el Bressol, va suposar un pas cap a la igualtat efectiva entre homes i dones. Van ser unes dones pioneres per la lluita pels drets, per les dones, sobretot treballadores, que doncs, van haver d'enfrontar-se a un món nou després d'un procés de dictadura en el nostre país, l'obertura a la democràcia, també l'obertura al món del treball de la dona. I la dona que ha de compaginar el fet de ser mare, de ser dona, de ser treballadora, de ser al mateix temps doncs, tenir una parella sentimental, i el que van suposar la creació d'aquestes primeres escoles Bressol va ser aquest pas a la modernitat.
I el temps ha demostrat que allò que unes amigues van muntar per iniciativa pròpia ha esdevingut amb els anys element clau del dia a dia de moltes famílies i de molts nens i nenes. I avui dimarts es commemora el Dia Internacional de la Síndrome d'Asperger, el 18 de febrer. Per això, l'associació Aspercamp organitzava una tarda d'activitats i reivindicava l'Hotel d'Entitats del Vendrell aquest passat divendres, justament en el marc d'aquesta jornada d'avui. Tot va començar amb la lectura d'un manifest en presència de força famílies del Baix Penedès que formen part de l'entitat i amb el propi alcalde i regidors i regidores del consistori vendrellenc. La commemoració també va donar peu a reivindicar més suport per part dels administracions per les persones que tenen aquesta condició, inclosa en l'espectre autista. La directora d'Aspercamp és la Laura Recha.
Respectar i reconèixer el diagnòstic, encara hi ha moltes persones que no s'acaben de creure quines són les dificultats de la síndrome d'Asperger. També necessitem adaptacions reals a l'entorn educatiu i que estiguin lliures d'assetjament. A més, també necessitem una atenció continuada i especialitzada, sobretot a nivell de salut mental, i una especial atenció també a la dona, que està seguint, pues, patint d'alguna manera infradiagnòstic, al igual que les persones que tenen altes capacitats.
Segons la directora d'aquesta entitat, es fan petites passes puntuals, però cal més subvencions de concurrència competitiva, així com un conveni adequat i un concert econòmic. El passat mes d'octubre es posava en marxa el projecte Brick Club al Vendrell per oferir sessions de Lego terapèutic, donat que s'ha provat la seva eficàcia per millorar aspectes com la comunicació en les persones amb Asperger. La iniciativa va comptar amb una subvenció del projecte Fem Pinya dels nens del Vendrell i es tornava a mostrar com funcionava en aquesta jornada. Aspercamp compta actualment amb 630 famílies associades, tot i que sovint les unitats familiars hi ha més d'un membre amb aquesta condició. Més qüestions. La Juncosa del Montmell acollia la cloenda del projecte cultural Terra Plena. És una iniciativa impulsada per la Diputació de Tarragona centrada en el despoblament i la identitat dels pobles. L'acte consistia en un espectacle multidisciplinar on s'ha inclòs una exhibició de dansa, fotografia, gastronomia i la instal·lació d'una escultura amb paraules rescatades de l'antic nucli de Marmellà, amb mots com ara om, runa, campanar i mixons, entre molts altres. Així destacava aquesta jornada l'alcalde del Montmell, en José María Roldán.
I van escollir Marmellà, que és un nucli del Montmell, és un nucli que es va despoblar als anys 50-60 per falta de recursos i falta dels serveis bàsics, no? Això representa per l'Ajuntament de Montmell o per el nostre municipi, doncs, una oportunitat, no?, de donar-li veu a aquests pobles que sembla que estan perduts o estan abandonats i no és així, no?
L'alcalde feia referència a tot aquest projecte cultural Terra Plena que finalitzava justament, com dèiem, el Montmell, però amb tota la mirada cap a Marmellà. Al marge d'aquesta escultura, amb un centenar de paraules pròpies de Marmellà, l'acte també incloia l'exhibició de dansa en Rallemram, Marmellà escrit al revés, i per la companyia Laim Perfecta, així com un vídeo projecció i l'exposició fotogràfica Terra Plena, indicis d'inspiració lliure a càrrec del col·lectiu Quilòmetre Zero. Un espectacle indisciplinar completat amb una proposta gastronòmica d'allò més propera, integrant amb la participació de Barol, obrador ecològic, escoltarem en Josep Guasch, o també de l'obrador del Vendrell. I per això també escoltarem, i així ho explicava, l'Oriol Rossell.
Han fet un rellotge de sabors, una mica per simbolitzar que realment abans la gent el que feia era viure de lo que tenia als voltants d'on vivia, no? Llavors aquest aprofitament dels recursos és amb el que hem jugat, no?
A mi, quan em parlaves de Marmellà i tot això, doncs jo, quan érem petits, anàvem allà amb motos, al cementiri, explicar històries de por, perquè passaven coses. Llavors he buscat una miqueta el joc així, i un dels 12 sabors és un verí, no? O sigui, tu aniràs, vas provant tots els sabors amb el perill que pots provar un i pots morir, no? Per posar una miqueta d'intriga i tot això, no?
El projecte Terra Plena va engegar el 7 de novembre a Tarragona i va incloure un conjunt d'activitats com la inauguració de l'exposició fotogràfica de Reus i una xerrada sobre despoblament a l'auditori de la Diputació de Tarragona. El Montmell, bressol de l'antic poble de Marmellà, ha estat, doncs, el punt i final d'un viatge artístic indisciplinar sustentat en la reivindicació d'una memòria sempre perenne. I un apunt des de l'Agrupació de Cultura Popular de l'Embarcada, que ha anunciat ja l'obertura de noves places per als balls de l'entitat. Les persones interessades han d'inscriure's el dissabte 8 de març a les 6 de la tarda i fins a les 8 del vespre a la plaça Nova. En el cas que la demanda superi l'oferta, es farà un sorteig el mateix dia davant del públic. Les places que queden lliures són 8 per al Ball de la Patatuf per a nens i nenes nascuts el 2018, 2 per a Figataires per als nascuts del 2016, un ball de Cerculets per als del 2013 i 2 més per fer d'Angelet per a nens i nenes de 4 o 5 anys. Als grups infantils també queden 4 places per a Faixes, 2 per nascuts del 2011 i 2 més per al 2012. I perquè fa el grup d'adults a partir dels 16 anys, hi ha 8 places per al Ball de Bastons, 2 per la de Pastorets i 1 per la de Valencians. Al Ball de les Gitanes també s'obren 2 places i un altres 2 per als Galerons, en aquest cas per a majors de 18 anys. Finalment, el Ball de Cintes obre 5 places i 2 per als Taquirots.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Les 9 i 22 minuts, anem als esports. Com ja és habitual, una informació, una feina d'en Jordi Grell.
Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins. Ho fem amb victòria del Club d'Esports Vendrell per 1-3 a la pista de l'Oxigen Sant Cugat en un partit disputat aquest dissabte, i on els jugadors de Toni Porta van continuar una mica amb la inèrcia positiva de la victòria de la Copa de la Princesa en un partit que, bé, doncs, també va recordar força altres partits que ja han vist aquesta temporada fora de casa, on, de fet, el Vendrell doncs només ha perdut a Cerdanyola. Recordem que la resta de partits han acabat amb victòria, i aquest doncs van tornar una mica, doncs podem dir, aquesta normalitat d'aquesta temporada, amb una primera part molt seriosa a nivell defensiu. De fet, els rojinegres van acabar sense cap falta i guanyant per 0-2 al descans, mentre que la represa sí que és cert que el Sant Cugat va fer un pas endavant, es ficava dins el partit amb 1-2, va tenir una directa per empatar que anava al pal, i ja al tram final, doncs, entre les aturades de Xavi Arques i també doncs, l'1-3 a càrrec de Jordi Ferrer, van servir per tancar el triomf, una victòria que a més doncs, serveix per retallar 3 punts al Cerdanyola, que va perdre contra el Xum, i per tant ara mateix el Vendrell es troba a 7 punts del playoff d'ascens. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, com deia, doncs, un partit que, bé, doncs, va reflectir una mica, doncs, també ja el que havíem vist a la Copa i també altres desplaçaments, no?, aquesta solidesa defensiva i intentar, doncs, ser efectius davant, no?
Sí, 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 seguim en la línia de la Copa Princesa. La veritat és que a darrere vam estar molt bé. Teníem molt clar que per guanyar Sant Cugat i, com en general, camp contrari, s'ha defensat molt bé, i l'equip així ho va fer. La veritat és que dos partits més solvents a darrere, i en atac, bueno, bé, ens vam posar per davant relativament aviat, i això ens va facilitar una mica les coses i va sortir el guió del partit com volíem.
De fet, una mica també el que comentava, no?, el fet d'arribar al descans sense cap falta, que altres partits pots pensar, ostres, doncs potser falta intensitat, però clar, en aquest cas és que no va fer falta, perquè el Sant Cugat al final també, doncs, sobre la primera part, doncs, ho va provar molt des de lluny, amb boles que tampoc, doncs, tampoc calia, doncs, ser una defensa gaire agressiva, i per tant això, doncs, també diu molt de l'equip, no?
Sí, és una pista per aquest que és molt gran, ja ho havíem dit a la prèvia, i érem conscients que ens haguem d'ajudar uns altres, i la veritat és que els jugadors van estar molt bé, tancant molt bé els interiors. El Sant Cugat va atacar únicament xutant des de fora, i això ens va facilitar una mica la feina, i la veritat és que l'arribar a la mitja part amb 0-2 també ens va donar tranquil·litat. Sí que la segona part hi va haver un moment que vam patir, perquè és lògic, una pista difícil, però la veritat és que sobretot defensivament vam estar molt bé.
A més, també va ser un partit on, doncs, tothom va poder gaudir de minuts. Sí que és cert que faltava el Lluís per lesió, però va poder jugar el Magí, va jugar el Martí, també va anar convocat per cop al CES, per tant, doncs bé, una mica, doncs, també que els joves, doncs, també aquest tram final de temporada, doncs, també han de ser importants, no?
Sí, 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 els entrenos cada vegada estan millor i els partits ens ajuden. A Sant Cugat, com deia, una pista gran, parquet, i ens feien falta cames fresques. La veritat és que tant el Magí com el Martí van estar molt bé. El Jordi ja està més consolidat a l'equip. I la veritat és que ens aporten molt, i sobretot aquesta frescura i aquesta velocitat que ens va molt bé.
Ara ja toca pensar en el primer partit, que serà aquest dissabte, el Quim Tomàs contra l'Igualada B, un equip que es troba en un gran estat de forma. De fet, crec que porta 5 partits sense perdre, i de fet l'últim desplaçament va guanyar Mataró. Per tant, doncs és un equip que es troba en un gran moment, que també dependrà una mica, no?, de quins jugadors entren, perquè el primer equip juga diumenge, però òbviament doncs bé, un partit per intentar doncs marxar doncs aquesta nova aturada, doncs de nou doncs intentant doncs aconseguir la victòria i marxar amb bones sensacions, no?
Sí, és un equip que quan vam anar allà, a mi particularment em va agradar molt, molt joves, molt ràpids, amb una pressió molt gran. És un equip a més que a nosaltres no ens va, pel tipus de joc no ens va gaire bé. Però bueno, intentarem mantenir la línia aquesta que portem des de la Copa Princesa i que portem a fora de casa, transportar-ho a casa i fer-nos forts, perquè ja hem dit altres vegades que hem d'anar partit a partit, el prepararem molt bé, i l'objectiu és que els 3 punts es quedin aquí, que són molt importants per nosaltres.
Doncs perfecte, Toni, esperem que sí, moltes gràcies i molta sort per el partit.
Perfecte, moltes gràcies.
Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 1-3 a Sant Cugat, i ara, com dèiem, centrats en aquest partit a casa, dissabte, 2:15 del vespre, el Quim Tomàs contra el Simar Igualada B, en un partit que, com sempre, podreu seguir en directe a Ràdio Televisió El Vendrell.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.
I ràpidament marxem cap a les principals portades dels diaris. Avui dimarts 18 de febrer, marxant en primer terme pel diari de Tarragona. El 40% dels nous metges són extracomunitaris. El Col·legi de Mestres publica les dades dels nous adscrits al llarg del 2024. I sobre la Dana, les ajudes arriben i Tarragona rebrà 1,85 milions d'euros per pal·liar els efectes. La P7, el túnel de l'Illa, la 7, la N240, la N340 i les Gavarres són els beneficiats. I en infraestructures neixen les noves rodalies de Catalunya, així es destaca. Saltem també cap al diari Ara. L'enviament de tropes de pau a Ucraïna divideix les potències europees. Els líders busquen una estratègia comuna davant del pla de Trump de negociar directament amb Putin. I Europa referma el suport a Kiev i Macron parla amb el president nord-americà abans de la trobada. I en política catalana, el govern i Esquerra pacten que la nova operadora de Rodalies ja gestioni el sistema el 2026. I acabarem, com sempre, parlant de La Vanguardia, les informacions destacades en aquesta capçalera sobre aquest nou ordre mundial. La Unió Europea discuteix enviar tropes, els líders europeus reunits a París debaten obertament, tot i que amb divisions, la participació militar a Ucraïna per fer front a la nova entesa de Trump i Putin. Sánchez veu una oportunitat en el diàleg entre Washington i Moscou si no es tanca en fals. I Rússia respon que Europa no ha de ser pas res, no ha de ser pas res a la taula de negociació amb els Estats Units. En esports, el Barça guanya un bon Rayo i torna a ser el líder de Lliga, guanyant per 1-0 en polèmica. I la Generalitat governarà Rodalies a partir del gener del 2026.
Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
I a partir d'aquí, com sempre i com cada 15 dies els dimarts, pendents de Baix Penedès al dia. Aquest espai sobre actualitat al Consell Comarcal del Baix Penedès amb els seus consellers responsables, però també a partir d'ara, i avui serà el primer dia, a través dels consellers a l'oposició, començant per Esquerra Republicana de Catalunya. Una connexió que fem en directe des dels estudis de Ràdio Cunit, però a més un espai que s'emet conjuntament i amb la participació de totes les emissores del Baix Penedès.
Ràdio Cunit. El 107.0.
Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
Molt bon dia, benvinguts al programa Baix Penedès al dia, el qual us ofereix des del Consell Comarcal del Baix Penedès en retransmissió en viu i en directe a través de totes les emissores de la comarca del Baix Penedès, on avui 18 de febrer tenim el plaer de compartir una estona de ràdio des de Ràdio Cunit a través de la 107 de l'FM per a totes les emissores de la comarca. Des dels controls tècnics i locució, un servidor, Jaume Sens, el qual us dona la benvinguda en aquest programa. I avui doncs tindrem el plaer de compartir una estona de ràdio amb el senyor Amadeu Benach, nascut a Banyeres del Penedès l'any 1968, dirigeix l'àrea de governança personal, desenvolupament local, mobilitat, seguretat ciutadana, promoció econòmica i ocupació, urbanisme, habitatge i activitat i sanitat. Tècnic en electricitat, participa també en cursos de seguretat, riscos laborals i extinció d'incendis. Molt vinculat al món cultural i folclòric d'àmbit local i comarcal, cofundador de diverses entitats culturals, ha col·laborat en l'edició de diversos llibres de caire cultural. Cofundador del partit 20 anys amb nou Banyeres, cap de l'oposició al Consell Comarcal del Baix Penedès, al capdavant d'Esquerra Republicana de Catalunya, segon partit més votat a la comarca. Molt bon dia, senyor Amadeu Benach, què tal estem?
Hola, molt bon dia a tothom. Molt bé, gràcies, benvinguts a tots.
Benvingut, doncs, en aquest programa, Baix Penedès al dia. Primerament, voldríem, doncs, preguntar-li com veu el Consell Comarcal del Baix Penedès.
Bé, el Consell Comarcal del Baix Penedès, primer de tot, amb una mica de tristesa en l'aspecte que ens representa l'Esquerra Republicana, no? El que encapçalo jo com a portaveu d'Esquerra Republicana al Baix Penedès. Som la segona força política més votada al Baix Penedès, de 7 grups polítics que tenim al Consell Comarcal, entre 33 consellers que som, i estem a l'oposició. Això és el que ens passa, que al final poder, sempre ho estem dient, hi ha una mancança de gent i de cada cop d'interès a les hores de votar, perquè per molts bons resultats que treguis, bueno, els pactes és el que tenen i al final et pots quedar a l'oposició. Mm-hmm. Bueno, després d'això, pues, estem a l'oposició i treballem conjuntament com podem. A la legislatura passada vam remarcar, i crec que vam fer una bona legislatura també a l'oposició, mm-hmm. però vam treure millors resultats i continuem estant-hi, i ho vam remarcar molt clarament perquè amb la unitat de tots, no, el Consell Comarcal no només es dirigeix per als 33 consellers, sinó que també hi ha el Consell d'Alcaldes molt important, des d'on estoc jo com a representant, com a alcalde de Banyeres del Penedès, als 14 municipis, pues, vam fer una coalició, la primera vegada a la història, que es va funcionar tots 14 alcaldes treballant per la comarca, i va funcionar molt bé. Nosaltres, com a Esquerra Republicana, inclús es van manifestar davant del nostre partit, el president en aquell moment, Pere Aragonès, d'Esquerra Republicana, i la prioritat nostra, per molt que hi hagi unes sigles, és la nostra comarca, els nostres pobles i la nostra comarca, els 14 municipis.
Uh-huh. Molt bé, llavors, què creu que es pot fer des de l'oposició?
Bueno, des de l'oposició el que podem fer és apretar. Està molt clar que poc podem fer amb un Consell Comarcal. Com he dit ara fa, pues, des del Consell d'Alcaldes és possiblement tot puguem treballar més i conjuntament, perquè és independent de qui governa, aquí tots som iguals, però des del Consell Comarcal com a consellers podem fer poc. Podem fer poc si no se'ns convida. Pues, per tant, només podem llegir, fer manifestos, fer mocions, que les mocions avui en dia pues, serveixen pel que serveixen, que podem manifestar, però al final no transcendeixen prou al món del que creiem tampoc, perquè hi ha moltes mocions a molts pobles de Catalunya contínuament, i potser a vegades pues, ho encallem molt l'administració. Però, bueno, continuem treballant, està molt clar que continuem treballant, aportant idees i tot el que podem, però torno a dir, per ser la segona força política més votada, continuem estant a l'oposició. I és difícil si no ens conviden.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, eh? Llavors, el Consell ha funcionat quan tots els grups han anat units. En temes importants, aquesta unitat continua, doncs, o no?
Bueno, aquesta unitat, com dic, continua. Nosaltres anem col·laborant en tot el que podem. Ho hem demostrat molt bé amb aquesta unitat, amb totes les propostes que han portat a la Generalitat, entre elles, pues, l'ampliació de l'Hospital Comarcal, que ja veieu que s'estan fent obres, s'estan efectuant obres, i això va ser una unitat de consens dels 14 alcaldes, representants també, entre els 14 portaveus, doncs, de tot el que és el consistori, no?, dels 33 representants que tenim de consellers. Això es va funcionar molt bé. També aquest any, bueno, aquesta legislatura, com amb la passada vam manifestar, tenim altres projectes molt importants sobre la taula, i amb aquest consens sí que treballem junts. Nosaltres, per molt que estem a l'oposició, sabem qui som la segona força, i ho he dit tres vegades, sabem que la gent vol i està al nostre costat, per tant no ho decebarem ni molt menys per molt que estem on estem. I la prioritat, a part de país, és la nostra comarca, que està molt malmesa, és una comarca amb moltes mancances i per tant hem d'anar treballant igual.
Uh-huh. Com ja deies, quins són els temes, ara sí que podem concretar, quins són els temes com a grup comarcal sobre la taula que teniu ara mateix?
Bueno, el que nosaltres proposem molt i sempre hem treballat, i reitero, amb consens en tots, però el tema de la seguretat, bueno, el primer ha sigut l'hospital, que ja s'està treballant i continuarem treballant per la seva ampliació, perquè ha quedat molt petit, o sigui, està molt desfasat amb el que tenim d'assistència. Podeu anar-hi els ciutadans que aneu a urgències a qualsevol dia, és un col·lapse. L'altre dia hi havia unes cues de demora de més de 4 hores, això és impensable al segle XXI, o sigui, el que no podem fer és que estem treballant encara com si estéssim al segle XIX, o sigui, això és una barbaritat. I la crida nostra cap a estaments més alts supramunicipals nostres, on hem d'apretar. Un altre tema que ens preocupa molt aquí a la comarca, perquè com sempre dic jo i crec que la gent que em coneix saben que no tinc pèls a la llengua i dic les coses com són, és una comarca pues, amb una dificultat en diversos temes, perquè en tema social, en tema de treball, però això ens comporta pues, la seguretat. El tema de seguretat hem de treballar-la molt, hem parlat molt amb els consellers de seguretat, i el que estem apostant molt i ho estem dient en veu alta és que necessitem més recursos, més policia tombant pel carrer, més patrulles, més poder i no més casernes. Es van plantejar la passada legislatura, degut a algun partit també d'aquí la comarca i alguna alcaldessa o alcaldessa o alcaldes, alguna caserna. No estem per fer més casernes, no volem més gent administrativament, que hi han de ser, però ja tenim, crec, al Vendrell un cos prou suficient dotat d'administratius, i el que necessitem és més patrulles. Tenim un problema gran de seguretat a les nostres viles, als 14 municipis, i més unió entre policia local i Mossos d'Esquadra. Ens falten efectius, ens falta seguretat i ens falta donar aquesta seguretat al ciutadà que estem demanant.
O sigui, és més un tema de gestió i d'efectius que no pas d'instal·lacions.
Sí, per la instal·lació la tenim. El problema que no podem tindre, i no vull dir-ho aquí públicament, perquè tampoc no hem d'anar a fer propaganda de les patrulles que tenim a la comarca tombant, perquè si no podem encara delictarien més, però anem, són molt precaris, molt precaris. O sigui, la comarca del Baix Penedès és una comarca que continua creixent, som 110.000 habitants i anem creixent. De totes les gràfiques que podeu veure en comarques de Catalunya, nosaltres anem creixent i tripliquem gairebé l'estiu. No podem estar d'aquesta manera. Si veieu els diaris, si veieu les premses, veieu sempre delictes que estan succeint i bueno, és precari i això no es dona una seguretat. Nosaltres el que estem que fer els polítics, sobretot, és donar seguretat als ciutadans. I ara, malauradament, al Baix Penedès no tenim aquesta seguretat. Es va plantejar també des d'Esquerra, es va plantejar, ho vaig plantejar jo mateix també, de fer dues anelles de seguretat al Baix Penedès en càmeres de vigilància. Al final això no va sorgir, creiem que és una error, perquè ara ho estem fent, o estan fent alguns altres municipis a nivell individual, això surt molt més car, perquè en una carretera, com dèiem nosaltres, si el poble del costat té una càmera, no cal que la fiqui l'altre veí, per tant, en dues anelles de seguretat donàvem aquesta agilitat. Bueno, continuem treballant per aquest tema, que esperem que en els anys, pròxims anys, els ajuntaments es vagin posant més al dia en aquesta seguretat, i des del Consell Comarcal, Consell d'Alcaldes, els consellers, continuem apretant perquè aquestes dues anelles de seguretat que ens donaran moltes garanties, moltes, perquè les estadístiques estan allà i com baixen els delictes, sigui un futur i una realitat.
Molt bé, a banda de la seguretat també m'agradaria tocar el tema de l'atur i el tema també dels polígons industrials d'Idiada. Com veu tot això, tot plegat?
Bé, és el mateix que estic dient. Al Baix Penedès tenim aquesta precarietat en moltes coses, no? Una altra cosa que tenim en precarietat és els llocs de treball. Tenim molta gent a l'atur, actualment tenim registrats 6.800 persones a l'atur al Baix Penedès de 110.000. Això vol dir que tenim un 19,5% de gent aturada. Necessitem polígons, però el que diu Esquerra Republicana, no necessitem polígons tornar a trinxar el territori, tornar a trencar vinyes i això. Estem en contra d'això i ho continuem defensant. El territori té molts polígons per acabar-se de construir. Hi ha pobles, com el que presideixo jo i el que presideix algun altre company, algun altre alcalde, que el que han fet és reestructurar i salvar aquests polígons que estaven morts, que eren parcel·les petites, convertir-los en grans parcel·les, on ara tenim multinacionals que estan interessades. Estem en un lloc privilegiat, i això ho hem de dir, malgrat tinguem les deficiències que tinguem, però estem a prop de la Y, estem a prop de la P2 i de la P7. Això vol dir que des d'aquí ens portem a tot Espanya. Les multinacionals, evidentment, tot això ho coneixen. Estem a prop de Barcelona, de Tarragona, del Port. Estem molt ben situats. Això no és un lloc qualsevol en l'oblit, no? En respecte a totes les comarques que estiguin per allà. Però nosaltres sí, estem ben privilegiats. Per tant, hem de treballar el que tenim. I el que tenim és que tenim encara molts metres quadrats, milers de metres quadrats de parcel·les de polígons industrials que estan deixats. Per tant, hem de reubicar-los, hem de treballar. Hem parlat ja amb la Generalitat, des d'Esquerra Republicana hem parlat amb la Generalitat, amb qui s'encarrega dels projectes, però també és un interès local, és un interès municipal i això ho hem de treballar molt més. El tindre feina, el tindre els polígons aquí que tinguin treballant aquesta indústria, no només ens don feina per aquests 6.800 saturats i els que hi hagin, sinó que ens don que hem de començar a treballar ja és en clau del segle, no només estem al 21, però poder hauríem de dir el 22, no? La gent necessita treballar a prop de casa seva. Hem de reduir la mobilitat, aquestes cues interminables que hi ha cada dia de mobilitat cap amunt i cap avall, això ho hem de reduir-ho, això no és el futur, ni molt menys. Hem de tindre els llocs de treball a prop de casa. Això ens fa tindre qualitat de vida, perquè tot aquell temps que guanyem a les carreteres la millorarem en estar en la família, en el nostre esbarjo, en anar al bar i fer una cervesa i donar vida a aquell bar també, el que sigui, però qualitat de vida. Això que estem vivint avui en dia és pitjor que els nostres avis. No pot ser que la gent estigui 2 hores, 3 hores, 4 hores perdent de qualitat de vida per anar a treballar cada dia. Això és impensable. Per tant, necessitem aquests polígons, necessitem que es reactivin, necessitem la potència elèctrica, necessitem la fibra, ho tenim, però s'han de treballar. Des del Consell Comarcal això ho hem de treballar més i ho hem de potenciar més. No només hem de treballar pel que he dit abans com la seguretat, hospital, que tot això ho necessitem, però sí sobre els llocs de treball. Amb el tema d'Idiada també hem liderat i hem treballat, i jo personalment saben que estic molt endavant del tema d'Idiada, però crec que li hem de ficar encara, ens ho hem de creure més, hem de creure més els 14 municipis, tota la comarca, el Consell Comarcal. Hem de creure més que Idiada ha de ser un projecte de país, perquè és un projecte de país. O sigui, independentment dels polígons industrials que es pot portar tot tipus de treball, Idiada ens porta una qualitat molt alta de treball. En el projecte, que molts coneixien que es va estar en contra, era el CIM, el lloc situat entre Castellet, la Gornal, sí, Sant Jaume, l'Arbós i Banyeres del Penedès. Avui en dia totes aquelles parcel·les ja s'està treballant des de la Generalitat, ja ho va fer la passada legislatura, per un projecte d'un Idiada 2, com estem coneixent aquí a la comarca, però que ja s'ha batejat ja com a CIVAC, Centre d'Innovació del Vehicle Autònom i Connectat. Per tant, això ens ho hem de dedicar a un Idiada 2, on ens donarà llocs de treball, riquesa a la comarca i tot. I ens porta tot l'altre, el que dic. Proximitat, qualitat, baixar l'atur, ingressos pels municipis, això vol dir ingressos pel territori, tot plegat. Però ens ho hem de creure. Jo crec que des d'Esquerra Republicana el que ens estem queixant és que hem de liderar, hem de ser més àgils. L'administració és molt lenta, però no podem anar a passar els 4 anys amb velocitats pensant i dient que és lenta. Hem de ser àgils, hem de treballar. Els polítics que ens fiquem aquí realment és per perdre el temps treballant. Hem de treballar pels nostres ciutadans. No ens obliga a ningú a ficar-s'hi, però la gent confia en nosaltres. I un pic que confien en nosaltres ens hi hem d'abocar. 100%. Això és la nostra feina. I després, quan acabem la nostra legislatura, decidirem si volem aquest 100% continuar-lo o no, però ara ens hi hem d'abocar. Amb el tema d'Idiada i dels polígons, crec i manifesto, i ho dic públicament, l'administració és molt lenta, molt lenta. I això és una cosa que hem de liderar des de tot el Consell Comarcal.
Molt bé, deia doncs també de crear més llocs de treball per també disminuir el que serien els temps de viatges, no?, entre feina i casa, però parlàvem també del tema d'infraestructures. Com valora el tema de les infraestructures, el tema de les autopistes, dels peatges, de rodalies, que ara diuen que volen fer també una nova línia que sigui orbital, no sé com ho veu tot plegat.
Com he dit abans, ens hem de ficar ja no només al segle XXI, sinó al segle XXII. Hi ha països d'Europa que estan avançant molt en aquest projecte de les infraestructures, on, evidentment, jo crec que d'aquí una temporada veurem que la línia del tren anirà molt millor, perquè les obres estan fent, ha d'anar molt millor, la concessió la tindrà la Generalitat, però crec que ho podrem gestionar molt millor. I infraestructures de polígons, d'entrades d'autopistes, carreteres, tot això, sí que hi ha un projecte ja que s'està treballant aquí a la comarca. Hem evolucionat en polígons aquests últims anys, però no hem evolucionat en cap entrada d'autopista ni res. Tenim les entrades que tenim, i en l'interior, per exemple, on hi pot haver polígons com el tenim el de Balvei, que s'ha ampliat moltíssim, el de l'Arbós, que ha ampliat moltíssim, el de Sant Jaume, que ha ampliat moltíssim aquests últims anys, i el de la Bisbal, que ha ampliat moltíssim, només tenim l'entrada d'autopista de la Bisbal, AP2.
Uh-huh.
Des del Ministeri ja som coneixedors nosaltres, perquè també s'afecta com a Banyers del Penedès, però ja sabem des del Ministeri que té programada una entrada autopista a Banyeres i una altra al Vendrell, més avall. Per tant, els polígons aquests tindran més a prop les entrades d'autopistes. I això és el futur. El futur és que els camions no circulin tant per dintre dels nuclis urbans, que no estiguin tant a les carreteres on el ciutadà va a treballar o portar els nens a l'escola. El que hem de mirar és que els camions tinguin els polígons, aquestes entrades d'autopista, aquestes autovies directes que tenen cap a la indústria on fan el repartiment, el més ràpid possible. I aquestes infraestructures sabem que venen. Sabem que el Ministeri ha cedit ja els diners per fer aquestes entrades d'autopistes a la Generalitat, on demà precisament tenim des d'Esquerra Republicana també una reunió a Barcelona perquè ens expliquin els tempos d'aquestes obres que s'han de fer tan importants per a la nostra comarca.
Perquè fa doncs a Rodalies, com bé ja se sap, doncs la R1 passarà a gestionar-se amb la Generalitat, la R2 diuen que més endavant, però tot i que també hi ha Rodalies de Tarragona que arriba per el que seria la línia interior de la R4, la de la costa, doncs encara manca. No sé com veu també tot aquest tema.
Bueno, com he dit, jo crec que això anirà molt bé, anirà molt bé. El que passa que sí que és veritat que el ciutadà avui en dia ho està pagant. Soc coneixedor de que aquest any molts alumnes han deixat d'estudiar per la mancança. Els treballadors no poden fer-ho perquè han de treballar, però molts alumnes han deixat d'estudiar per la lentitud del tren. I així ho hem de dir així. Per tant, demanem a l'administració que siguin àgils. No es podem permetre que els nostres estudiants deixin de treballar perquè per 4 hores d'estudi se'n passin 9 en tots els trajectes. Entre busos, una mala logística, hi ha puestos, hi ha llocs que no es mereixen que estem tractant el ciutadà com l'estem tractant, on les parades de busos provisionals que s'han fet per aquestes derivacions de millores del tren no tenen ni pèrgoles, no tenen sostres ni bancs per seure la gent gran, no tenen res, no s'ha pensat. I això és una crítica que hem llançat Esquerra Republicana i ho hem llançat a molts polítics de la comarca i del territori. S'ha fet una solució, jo dic, perdoneu-me l'expressió, però vull dir-ho perquè el que em coneixeu és una xapussa. Sortir del pas. O sigui, jo crec que realment els polítics, si sóc polític i ho estic dient, però em queixo molt d'aquest tema, els polítics que han fet aquestes propostes d'alternatives no agafen el tren. I ho dic així, jo dic en majúscula. És vergonyós que una iaia de 60, 70, 80 anys s'estigui dreta i no pugui seure en cap banc. Que si avui plovisca una miqueta, plou una miqueta, no tinguem cap pèrgola. Que un minusvàlid estigui ja en unes condicions que no hi ha ni cap rampa ni res, perquè han posat una vorera, han posat qualsevol lloc, una parada, i ja està. S'ha solucionat molt malament. I això és una cosa que encara no entenc, i ho dic així, com més ciutadans s'han queixat. Però ja em queixo jo, com a portaveu d'Esquerra Republicana, i per això represento la segona força política més votada del Baix Penedès. S'ha fet molt malament, i això ha de ser àgil, hem de ser àgils.
Molt bé. Canviem de terç, passem als pressupostos comarcals d'aquest 2025. Com és que es va abstenir?
Bé, en la legislatura passada, quan vam... l'any passat, quan vam començar la legislatura, ja vam manifestar a tot l'equip de govern, a tots els consellers que porten ara al Consell Comarcal, que nosaltres votàvem a favor dels pressupostos en els passats perquè acabàvem d'entrar en el Consell. Val? Però que no faríem el mateix si no se'ns convidava a participar en els pressupostos d'enguany. Així ens ha sigut, no se'ns ha convidat, se'ns ha enviat els pressupostos 2 dies abans del ple, i el que han fet és dir-ho clarament, poden ser més bons, poden ser més dolents, compartim moltes opinions de les que estan a dintre, altres no les compartim o les haguéssim pogut treballar o consensuar, però com que no se'ns ha convidat, ho vam dir en majúscules, si no se'ns convida, si no podem participar, no els votarem. I així és el que farem any rere any. Podran ser bons, sabem que hi ha participació i hi ha millores per treballadors, que en som conscients, hi ha moltes més coses, i el tema social, però el que no pot ser és que no se'ns compti amb nosaltres.
Tenim una mica de temps, no sé si en 5 cèntims ens pots explicar una miqueta les darreres mocions presentades per al grup municipal d'Esquerra Republicana.
Bueno, he presentat algunes. Jo, sincerament, mocions No és que a vegades s'hi cregui massa, perquè veig que les mocions, jo dic així, també em falla a nivell municipal i em falla a nivell comarcal, però de tots els municipis que som a Catalunya, totes les mocions que arriben a dalt pues no se'n poden fer cas. Darrerament, una moció que vam demanar molt a petició de ciutadania, de gent, veïns del Vendrell i tot això, va ser una rotonda davant del càrting de la 340 d'aquí passat al Vendrell, per poder creuar amb millor i més facilitat la carretera. Aquesta moció s'ha tirat endavant, però clar, depenem de la Generalitat, d'infraestructures. O sigui, al final aquestes mocions les presentem, és la nostra feina, és del que podem fer des de l'oposició, però em queixo jo particularment i el meu equip de que no només els partits de l'oposició hem de fer mocions, sinó el que hem de fer és que ens deixin treballar. Que es deixin treballar i ens convidin a les propostes, no només a l'hora dels plens, quatre fulls i votar. Però, bueno, si no ens deixen així, pues continuarem fent el que puguem. I gràcies a vosaltres per convidar-me, gràcies a les ràdios que he participat, als mitjans de comunicació, als periodistes i tot això, que a vegades podem expressar la nostra veu, el nou sentiment des de l'oposició, manifestar-nos perquè els altres ens escoltin, i el ciutadà que està proper i que sé que ens està escoltant en aquests moments, pues pugui saber que des d'Esquerra Republicana del Baix Penedès continuem treballant i aixecant la veu. A vegades no ho fem com voldríem fer-ho, però continuem, siguem forts i continuem estant allà. I les idees les tenim molt clares. Sé que tenim molt poc temps, que el temps se'ns premia i les entrevistes aquestes només són dues mitjores, si me'n donessis dues t'ensenyaria els projectes i les solucions que tenim, sobretot per les feines i els polígons, perquè ens hem reunit nosaltres amb empreses multinacionals on ens estan demanant en el territori molts espais on els tenim i on creiem que sabem, bueno, creiem, no, ho hem demostrat i ho demostrarem en breu. En breu demostrarem la solució que hem trobat i ho publicarem una altra vegada, i si puc vindre, pues m'agradaria explicar tota aquesta solució que hem trobat, perquè està a punt de tancar-se bones solucions pel Baix Penedès, que hem encatxalat des d'Esquerra Republicana, però que avui no vull avançar-me perquè, com diuen els nostres avis, fins que no estigui en el sac i ben lligat, i tot això, sí, sempre pot passar alguna cosa. Per tant, quan ho tinguem lligat, que això serà en breu, creiem que en les properes setmanes podrem donar la notícia, és el que després hauríem de copiar i continuar treballant tots de la comarca. En el tema de la feina, perdona, ja que em queden pocs minuts, però aprofito, en el tema de la feina, que és molt important, com he dit, la proximitat, la qualitat de vida i tot això, aquests polígons que tenim també ens donen ingressos. Recordem que donen ingressos pels ajuntaments, perquè nosaltres el que creiem des d'Esquerra Republicana que el que hem de fer és buscar als polítics més ingressos i no castigar amb pujades al ciutadà. O sigui, sabem que tot es paga des d'uns pressupostos, però no podem pujar i castigar tant el ciutadà amb IBIs i amb altres coses, perquè quan siguem vellets tots, quan arribin a la nostra vellesa, poder no podrem pagar ni les nostres propietats, i això és el que no pot ser. Hem de buscar recursos des d'un altre lloc. No podem castigar més el ciutadà amb pujar impostos, i Esquerra Republicana al Baix Penedès defensem moltíssim, moltíssim això. Si no podem fer més coses, no les fem. Busquem solucions, però la solució és no pujar impostos.
Molt bé, perfecte. Tenim més qüestions, una que ens prové des dels nostres companys de Ràdio L'Arbós, als quals des d'aquí saludem. Li volen formular la següent pregunta. Li volíem preguntar sobre l'oferta turística a l'interior i les seves propostes.
Bueno, molt bon fet. Des de l'interior hem de fomentar molt la nostra proposta turística, i l'estem fent també. Però ens trobem el mateix, a donar un petit exemple, les administracions supramunicipals. Tenim uns circuits, un interior molt maco, tenim els municipis que ens estem treballant moltíssim, el tema del vi, el tema dels tastos, el tema de les rutes, el tema de les competicions que tenim interior. Ho tenim molt maco, i ara vull esmentar-ho i aprofito, perquè em queda molt poc temps, veig el rellotge, una cosa molt, 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 molt potent, molt potent, que tenim al nostre interior, que és el jaciment Iber de les Masies de Sant Miquel. Tenim un jaciment que està catalogat com si fos la Pompeia del Penedès, la Pompeia catalana, però la Pompeia del Penedès, on això ens duria molt de turisme, on ens duria molta gent d'arreu, d'escoles. Veiem que estem a Tarragona, estem a Barcelona, tenim Port Aventura, tenim Calafell, tenim la costa, tenim Cunit. Per tant, a l'interior tenim aquesta joia, que és una joia que estem fomentant i estem treballant. ho hem llançat a la Diputació, ho hem llançat a, i don gràcies a la presidenta de la Diputació perquè ens ha fet aportacions econòmiques puntuals, però no tenim uns diners per tirar endavant tots aquests projectes que tenim de turisme interior. No els tenim. Uh-huh. O sigui, des del Consell Comarcal es va liderar, per exemple, el de les autocaravanes, i portem així 6 anys encara, i 5 anys, crec, 5 anys amb el tema de les autocaravanes,
sí,
i encara no està acabat. O sigui, aquesta lentitud. Em sembla que en 15 dies, si no m'equivoco gaire, venen pues, gent de cultura de la Generalitat per veure aquesta Pompeia que diem, aquest jaciment i verd de les Mans i Sant Miquel, però venen, i com moltes vegades venen, miren i marxen. No necessitem que vingueu més a visitar-lo. Sincerament ho dic, el que necessitem és que porteu diners, infraestructures, diners, perquè això tiri endavant, i gent de tot el territori, de tot el país, d'arreu d'Europa o d'on te sigui, vinguin a veure que això és el que ens donarà aquesta riquesa a l'interior. Hotelera, restauració, tot això, si això és una cadena. Uh-huh. Però per fer això, els pobles de l'interior, que som els que no tenim tants ingressos, els que no tenim aquests pressupostos que tenen els pobles de la costa, necessitem ajudes. Uh-huh. Si no, estem morts. O sigui, al final el que no podem fer és un poble del Pirineu abandonat, tornar-lo a reconstruir al cap de 10 anys, de 20 anys, tornar-lo a gastar uns milions. Mantinguem el que tenim, donem-li aquesta riquesa, i és veritat que la tenim, gràcies als de l'Arbós per dir-s'ho, però ho tenim. Però el que no tenim són els diners que venen, diuen que els agrada, però tornen a marxar, i si no es tornem a trucar a insistir, aquí no ve ningú més.
Déu-n'hi-do. A nivell d'empreses industrial, bueno, ja ho havíem comentat una miqueta, però com ho veieu en clau de comarca i què caldria fer en el cas de que doncs, es pogués progressar més, vaja?
Bueno, com he dit abans, i torno a esmentar-ho, si m'acomides d'aquí 15 dies us diré com han funcionat, com a alcalde de Banyeres, no només com a portaveu d'Esquerra Republicana a la comarca, sinó com a alcalde, perquè ho han fet, i creiem, bueno, teníem un polígon mort des del 2008, com n'hi ha molts a la comarca, i Esquerra Republicana pues, hem fet un treball juntament amb la Universitat de Tarragona, subvencionada i ajudada per la Diputació amb uns diners perquè ens ho facin, pel projecte on coneixem ara tots els polígons de la comarca, coneixem les potències elèctriques, coneixem la distribució, coneixem les carreteres i coneixem totes les seves mancances. Per tant, per anar a fer el mateix que hem fet a Banyeres del Penedès, on podem portar empreses de empreses que se'ls diuen de naus XXL, naus grans que dintre de Barcelona no existeixen, on te doblem el preu del sol i on te doblem la capacitat de treballadors a la comarca. Si omplíssim aquests polígons, baixaríem notablement, però moltíssim, moltíssim, a l'atur al Baix Penedès, moltíssim, i amb ingressos a la comarca, però de molts diners, molts diners.
Molt bé, i per finalitzar, no sé com veu, si no m'erro, al juny arribem ja a l'equador de legislatura, si no m'equivoco.
Correcte.
Com veu la relació entre l'oposició i el govern del Consell Comarcal?
Bueno, l'oposició, nosaltres com a Consell Comarcal, no té res a veure com una oposició local, que ningú es pensi que això és el mateix que un municipi, no té res a veure. Uh-huh. En el Consell Comarcal, els 14 alcaldes estem molt units, ens portem molt bona relació. Aquí crec que la comarca, per això he dit que bueno, em sap greu que estem a l'oposició, perquè som els segons més votats, però a nivell de comarca, Consell Comarcal, res a veure amb el que és el món local, no res a veure. O sigui, hi ha molta més unió i això està molt clar que treballem. Però des d'Esquerra sí que manifestem que les idees d'ells, que participen ells, també ens les deixin participar i ens escoltin les nostres idees, que fi a cap tenim un gran electorat que ens segueix i ens vota per això. Perquè les nostres idees creuen en elles i crec que nosaltres no són dolentes les nostres idees perquè les escoltin.
Molt bé, perfecte. Ho tenim que deixar aquí, que se'ns tira el temps a sobre. Senyor Amadeu Benach, cap de l'oposició del Consell Comarcal de Baix Penedès, moltíssimes gràcies i, si Déu vol, doncs ja ens escoltarem en properes edicions d'aquest mateix programa que s'emet a través de totes les ràdios de la comarca del Baix Penedès, a les quals d'aquí saludem. Moltíssimes gràcies, senyor Amadeu, i fins a propera, d'acord?
Moltes gràcies a vosaltres i a tothom que ens ha escoltat. Bon dia a tothom.
Adéu-siau, bon dia.
Han escoltat Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Aquest matí s'ha celebrat la primera reunió de la Comissió Interdepartamental de l'Habitatge de Catalunya, creada pel govern per donar respostes a aquesta problemàtica. La trobada ha estat encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que aprofita la seva intervenció per criticar la idea llançada i després rebutjada dels promotors de fer edificis en ambdues entrades per separar l'habitatge protegit del lliure.
El govern presenta mesures serioses, no pas ocurrències, com algunes que hem escoltat aquests dies. No permetrem que l'accés a l'habitatge continuï sent el primer factor de desigualtat social per joves, famílies i classes treballadores i classes mitjanes. Això no va de catalans de primera i de segona, com malauradament també hem escoltat darrerament. L'habitatge és un dret i no un negoci. L'habitatge és per viure-hi i no per especular.
El president català ha reiterat el compromís del seu executiu de construir 50.000 habitatges públics en 7 anys, en què ha qualificat de la política més ambiciosa i innovadora que estigui fent actualment cap altra comunitat autònoma a Espanya. Del total dels pisos, una quarta part seran per a joves de menys de 35 anys i un 10% per a famílies vulnerables. I el Departament d'Educació planteja que el curs 2025-2026 comenci el 8 de setembre per a infantil, primària i secundària, segons fonts sindicals. Tot i que Educació no ha confirmat encara aquesta proposta, està prevista una reunió avui per tractar aquest tema. Els sindicats s'oposen a aquesta data i demanen que el curs s'iniciï després de la diada, el 12 de setembre. I l'Audiència de Barcelona ha desestimat el recurs plantejat pel periodista Saúl Gordillo contra la sentència que el condemnava a un any de presó per agressió sexual, confirmant aquesta resolució. Gordillo va recórrer la decisió d'un jutjat penal de primera instància de condemnar-lo per haver agredit sexualment una treballadora seva de 23 anys quan dirigia el digital principal al desembre del 2022. La defensa de l'exdirector de Catalunya Ràdio i de l'ACN va recórrer en considerar que hi havia un error en la valoració de la prova practicada, ja que defensava que en les imatges es veu que la víctima va consentir els tocaments. La secció setena de l'Audiència ha rebutjat aquest plantejament. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona aquest cap de setmana al centre de Sabadell. La policia municipal va localitzar la víctima encara amb vida, estesa al terra, amb un cop fort al cap al carrer Advocat Cirera el dissabte, passades les 6 del matí. La divisió d'investigació criminal dels Mossos va assumir la investigació del cas, volíem dir, per determinar si es tracta d'una mort violenta o bé es va provocar la ferida en caure de manera accidental. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Notícies actualitzades, les notícies amb la xarxa de comunicació local i que ens fa arribar a la segona part de programa, segona part de Calaixera. Avui és dimarts, 18 de febrer, programa número 3724 i com sempre, i un dia més, la intenció d'acompanyar-vos i explicar-vos sempre moltíssimes coses des de les 9 que hem començat i fins al migdia, fins les 12 que volem arribar, si ens ho permeteu. Això, dimarts 18 de febrer, recordem-ho, programa número 3724, moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho possible. I avui és dimarts, habitualment el dimarts és aquest dia emprenedor per excel·lència, és el dia que ens acompanyem des de l'AFEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Doncs avui ho tornaran a fer i ens parlen de formació, de la importància de la formació a través de l'empresa, d'un bon pla de formació empresarial.
Així que en parlarem de tot això amb la pròpia FEC. No us ho parleu, no us ho perdeu. I després encara diferents punts d'agenda, d'actualitat, de cultura, que tant ens agrada recordar i explicar. A les 11 actualitzarem les notícies i després anirem cap a l'horòscop de la setmana. En Joan Buendía, avui també una mica la cosa canvia, no tindrem aquest espai màgic i esotèric habitual amb la Loli, sinó que anirem a commemorar i a recordar tota aquesta jornada d'avui. Avui és el Dia Mundial de l'Asperger. I recordarem una conversa amb dues entitats, una vendrellenca i l'altra tarragonina, que justament treballen sobre aquest fet, amb les seves famílies, amb els afectats, etc, etc, etc. Així que no us ho perdeu en tota aquesta jornada especial d'avui dimarts. Contingut en directe al 107.1 de l'FM, com ja hem dit. Doncs vinga, seguim i continuem. Segona part, som-hi.
La Calaixera, un programa unitat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Posem fil a l'agulla, com ara explicàvem, secció habitual cada 15 dies, ja la coneixeu, a més ja històrica i des de fa moltes, moltes temporades aquí a la Calaixera, secció empresarial amb l'EFEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, Baix Penedès Empresa. Juan Luis de los Ríos, molt bon dia.
Bon dia, Pere, i bon dia a tots els que esteu allà a l'altra banda. Un plaer estar aquí una altra vegada amb
igualment.
Vosaltres.
Igualment. Ens vas acompanyar, deies ara, fa tot sí. Dos anys que ens vas acompanyar.
Sí, dos anys enrere. Sí, sí. Ara tenim més experiència.
Bueno,
i sí. Algunes canes més.
No, bueno. Gràcies per acompanyar-nos en una ocasió sí, més. A més, amb un tema prou important, que és la formació, sempre ho destaquem, sí. La formació sempre ha de ser contínua, sí. Dins de l'empresa encara més, dins del món professional, personal, sempre ens hem d'estar formant, però també l'oportunitat de parlar una mica amb tu, perquè tu ets prospector de l'EFEC, d'aquesta àrea de formació i de talent, és a dir, que aquesta experiència que ara comentaves, que està molt basada en parlar amb les empreses, en estudiar l'interior d'aquestes empreses, l'assessorament cap a aquestes empreses en matèria formativa, de contractació, de talent, de recerca de talent, etcètera.
Sí, 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 sí.
És que avui una empresa, si no té molt en compte aquests paràmetres, malament anem, Juan Luis, sí o no?
A veure, hi ha un fenomen de fons que és lapidari. A veure si sou capaç de descriure-us com és la piràmide demogràfica actualment a Catalunya, perquè si ens la miréssim, la piràmide demogràfica té una forma una mica de càntir. Ens hem d'imaginar que, bueno, la piràmide demogràfica, el que estem és acumulant les franges d'edat de la diversa població, de tal manera que a la base de la piràmide demogràfica figuren els nens, a la part més alta estan les persones més sènior, i la part central, en aquesta forma de càntir, és molt important saber que actualment entre les franges de 40, 45, 50, 55 anys és on ens concentrem les persones, els professionals, que estem al capdavant actualment de la major part d'empreses. Els perfils tècnics, els perfils directius que estem manegant les empreses i que les estem duent endavant, estem en aquesta franja mitja, i aquesta piràmide el que indica és el següent, i és un fenomen important, és que no hi ha un relleu generacional, no hi ha prou base per sota d'aquests 40, 45, 50, 55 anys, no hi ha prou base de població per poder assumir el relleu de tota aquesta franja de persones que ja estem bregades dintre del món empresarial, i que ara estem, doncs, a nivell tècnic o a nivell empresarial, estem portant les regnes de les empreses i suportant tota aquesta pressió, i que d'aquí a uns 15 anys, 20 anys, nosaltres ja sortirem del mercat laboral, i per sota no hi ha prou demografia com per fer aquest relleu generacional.
Ostres.
Això és un fenomen que ens ve, i això condicionarà molt, o pot arribar a condicionar molt, a les empreses que no es moguin, que no es belluguin a nivell de talent i de formació. És per això que és molt important l'anar-nos cobrint les esquenes, perquè ja s'estan notant els efectes d'aquest efecte, i vindran encara més pues una guerra soterrada per aconseguir talent, per aconseguir persones, personal, format, talentós, pues per poder fer aquest relleu. Les empreses que no puguin aconseguir aquest relleu, el que notaran és que hauran de contraure's, probablement. No trobaran una base amb la qual fer aquesta... aquesta substitució. I això implica, té implicacions també per l'economia. L'economia també necessitarà talent, necessitarà incorporar persones. Això també pues, significa que els discursos més negacionistes en relació a la necessitat de la immigració han d'entendre i han de reconèixer que d'aquí a 15-20 anys hi ha un risc que pot conduir a una mena d'implosió de l'economia si no aconseguim aquesta regeneració de les persones que estan duent a terme tota aquesta base més complexa de gestió dintre de les empreses.
Clar. A més, quan el món empresarial està canviant, no? El món del consum està canviant, per a força l'empresa està canviant, la manera d'entendre la feina, la intel·ligència artificial, la mà d'obra pura i dura, és a dir, molts conceptes que estan canviant absolutament,
Sí, sí. No és per jugar a futurologia, però bueno, hi ha també tot el tema de la tecnologia, com impactarà la tecnologia, quins requeriments de persones, de mà d'obra, etc., i de quina tipologia necessitarem en el mig i en el llarg termini, la tecnologia hi té molt a dir també aquí, a nivell d'eficiències, i això s'ha de veure, però de totes maneres, a nivell d'individus, la base demogràfica implica que ens hem d'anar preparant per aquesta lluita per la captació del talent, per la fidelització del talent, també a dintre de les empreses, per la formació al nivell dels perfils. Com que en bona mesura no trobarem significativament població lliure de la qual poder tirar per suplir les necessitats formatives de les empreses, en moltes vegades i en moltes situacions haurem de crear nosaltres els perfils. Ens haurem de formar internament a anar treballant, per exemple, conceptes com la polivalència de les persones a dintre de les plantilles, proporcionant formació i intentar que perfils que tenim internament a les empreses creixin, es desenvolupin i agafin les regnes i el testimoni d'aquells que sortien.
Sí. Sobretot que no per força estem parlant de les persones més titulades, amb més carreres, amb més màsters. Això també és un concepte que hem de començar a canviar.
Sí, sí, hi ha una evolució molt important. De fet, nosaltres quan sortim a nivell de federació visitem moltíssimes empreses, visitem empreses per entendre quina és la necessitat de formació, de talent, els perfils, també per entendre quines són les tipologies de formació que nosaltres des de dintre del nostre catàleg podem oferir-los, i un dels aspectes que veiem és que hi ha determinats perfils que són molt difícils darrerament de trobar. Per exemple, hi ha empreses de l'àrea que sospiren per trobar carnissers.
Ostres, imagina't.
Tant, no són perfils d'una qualificació universitària, estem parlant de perfils que són pues, de formació professional. També en trobem perfils que falten, per exemple, manteniment. Manteniment industrial és un dels grans perfils més buscats. Val. I que pràcticament unes empreses els prenen als altres perquè no hi ha una prou base en aquest tipus d'especialitats. És a dir, que no és exactament, en molts casos, la formació universitària la que determina actualment les grans carències, anem a dir, o la gran recerca de talent. Moltes vegades estem parlant d'altres especialitats que complementen el teixit de dintre de l'empresa i que no es troben senzilla.
No. Inclús, no, aquelles tasques o aquelles feines que necessitin una mínima acreditació acadèmica, està clar, no, tot i així, no sempre predetermina qui té més estudis o més màsters, torno a dir, sinó altres capacitats que han de complementar uns mínims, està clar, Però a vegades això, no? L'actitud, la resiliència, la polivalència, Això, l'actitud davant de la feina i de la tasca a realitzar són importantíssimes.
Són molt importants i són, jo ja, pues ja no són, podem dir, ja no són competències basades en formació, sinó que estem parlant de competències ja intrapersonals que bueno, pues les persones que van agafant, pues aquesta, com deia, no? Referim-me a la piràmide poblacional, aquesta franja mitja, pues, són persones que ja tenim una brega dintre del món empresarial i dintre del món professional, aquesta resiliència que mencionaves molt bé, tot això ja són coses que tenim molt interioritzades. Clar. En canvi, la base que ve de sota pues, ha de passar també pues, per la seva transició, per les seves experiències i anar agafant aquest rol que bueno, pues ara tenen els el baby boom a les empreses.
Exacte. Sí. Ara acabarem de parlar després, parlarem això de la manera que està canviant la contractació i la captació d'aquests nous talents. Anem una mica a la base de la secció, parlant de la FEC. Des de fa ja molts anys la FEC ja té com una estructura pròpia en formació, de qual tu en formes part, i això és un punt important de cara als associats, per suposat, però també a empreses que no estiguin associades, que també poden participar de molts d'aquests elements de formació. Explica'ns una mica això, com es basa la formació a la FEC, des de la FEC?
Efectivament, la formació que oferim des de la Federació Empresarial del Gran Penedès és una de les grans línies de les potes principals de l'activitat de la federació. Penso que també és un dels més grans valors afegits que nosaltres podem oferir tant a les empreses associades com als professionals en general, o persones professionals que en general pues, busquen llocs on puguin, fer pues, o poden aconseguir pues, una formació professional determinada. La federació en els darrers anys ha canviat significativament el model, perquè ara ens basem en una formació, en un model on demand, és a dir, nosaltres sortim a fer feina de camp i a reconèixer quines són les necessitats directament a les empreses. Fem moltíssimes visites a empreses federades per entendre, parlant amb els responsables de formació, amb els responsables de recursos humans, amb els gerents de les empreses, per entendre què és exactament la base de talent i de formació que necessiten. I d'aquí, com que també la federació empresarial es caracteritza pues, perquè atén empreses de petit tamany a gran tamany, de sectors molt transversals, pues, aprenent de tots els sectors possibles pues, les necessitats que poden ser pues, en alguns casos pues, molt sorprenents. Però és cert que anem aprenent i radiografiant i mapejant quines són les necessitats que tenen les empreses. En això hem canviat molt a la federació en els darrers anys, perquè ara sí que treballem molt enfocats a el que de debò requereix el teixit empresarial, el que demanen les empreses. I no és només l'única tasca de camp que fem, l'aprendre què és el que necessiten les empreses, sinó que després nosaltres el que ens dediquem també és a conèixer professionals, consultores, consultors, empreses, entitats de formació que dintre del nostre territori ens poden ajudar a cobrir aquestes necessitats de cara a les empreses, de tal manera que, per una banda, radiografiem la demanda que hi ha a les empreses i en els professionals, i d'altra banda, el que fem és donar la mà l'oferta i la demanda mitjançant la creació de programes de formació en què nosaltres mateixos ens ocupem de buscar els docents i les empreses que donaran aquesta formació a les empreses. De fet, actualment estem molt, molt orientats a la formació in company. És probablement el tipus de formació que més està funcionant, sí? Perquè és molt específicament demanada per les empreses, i nosaltres el que fem és ajudar les empreses a definir el programa formatiu que estan buscant i a buscar-li els elements, docents, consultors, consultores, freelance, especialistes que els hi poden ajudar a obtenir aquesta formació, i nosaltres els hi portem a casa seva.
Ostres, wow. És a dir, aquelles demandes o aquelles necessitats que detecti l'empresa en qualsevol àmbit. Sí. Suposo que també hem de començar a canviar el concepte, perquè a vegades quan parlem de formació a l'empresa, o almenys jo sóc de l'època de la generació que és allò no, Office, Excel, saps què vull dir? Aquest tipus de formacions que durant molts anys han estat com les, no, les top 10 i que ara està canviant.
Pues no. És curiós, eh? No canvia tant.
Sí, encara...
No canvia tant. Potser perquè molts professionals el que busquen a dintre de les empreses pues, són eines que els puguin donar en el dia a dia pues, una eficiència. Aleshores, el que has mencionat, tot el que és el paquet Office, Excel... Sí.
Això encara es demanda, doncs, eh?
Són demandes number one, això són demandes que demana molta gent. Però, per exemple, ja la tecnologia, evidentment, va evolucionant i ara una de les formacions més demandades és la intel·ligència artificial.
Sí, 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 clar. És que, clar, segurament moltes d'aquestes eines d'ofimàtica desapareixeran perquè la feina, avui en dia ja te la fa intel·ligència artificial, eh? Tu li dius que es faci un quadre Excel de qualsevol qüestió i te la fa en 10 segons.
Clar. I moltes de les eines que estem parlant d'ofimàtica acabaran integrant també mòduls d'intel·ligència artificial que també t'ajudaran pues, a simplificar moltes de les tasques que abans pues, necessitaves una formació més alta i un maneig, una manera de fer més alta i més... amb l'eina, pues, tindràs dintre de la pròpia eina, tindràs intel·ligència artificial que et donarà també un suport en tot això.
Sí.
O sigui que, bueno, és tecnologia també, i com veus, pues, va bastant en la línia de què podem fer per ser més eficients, més eficaços en la feina del dia a dia. Després, si continuem parlant dels top 10...
Sí, està bé. És un tema interessant, eh? O les preocupacions o les necessitats de les empreses.
Mira, una necessitat també molt, molt habitual de les empreses que expressen és que els quadres mitjos de comandaments a dintre de les empreses probablement són tècnics, són especialistes que han arribat a liderar equips de persones, però no tenen una formació en quant a com liderar els equips de persones. I el tema del lideratge, la motivació, el desenvolupament del personal, tot això és un dels temes essencials que demanen les empreses. És a dir, que com veus, probablement no ha canviat tot tant.
No tant, és veritat. Clar, potser els paràmetres canvien, inclús a vegades la manera d'anomenar-ho canvia, perquè hi ha moltes frases anglosaxones i, no? I a vegades també això ens despista. Sí. Però clar, és clar, La base continua sent la mateixa, és evident, a nivell empresarial. Sí que hi ha un cert canvi, també, que és una mica, crec que, corregeix-me, que jo estic parlant totalment allò des d'una altra perspectiva, és una mica la humanització, no?, de les empreses, que per sort això està canviant, i és evident que qualsevol treballador o treballadora avui en dia el que fa és tenir un rendiment i una producció dins o cara a una empresa, però sembla que s'està humanitzant, o aquesta importància, com deies tu, no?, de poder formar a certs càrrecs perquè tot sigui més harmoniós, es tingui més en compte la individualitat de les persones, l'empatització cap als treballadors. Per sort, això està sent... És a dir, hi ha més consciència de que les empreses realment la fan les persones.
Sí, hi ha aspectes, i també legislativament, també han evolucionat cap aquí, com per exemple la conciliació de la vida laboral familiar, que
exemple...
això impacta moltíssim a nivell de formació. I no necessàriament de forma positiva, com ara explicaré. Però, per exemple, ha canviat molt la manera d'exercir o d'oferir la formació a dintre de les empreses. Fins a no fa massa anys, tant el professional com la pròpia empresa entenien que era bastant lògic i bastant normal el formar-te fora d'hores de feina o a cavall de les hores de feina i de les hores personals, o formar-te en cap de setmana, un dissabte. Això ha desaparegut radicalment, sobretot arran de pandèmia, perquè es van canviar molts hàbits, no? Però també les noves generacions porten implícit aquesta, bueno, a diferència de les generacions que prèviament estaven parlant, de generacions que més sènior, hi ha una mena d'infidelitat en relació a l'empresa, en tant l'empresa a mi no em tracti de la manera que jo espero que l'empresa em tracti.
Val.
I és també normal, no podem... És un fenomen que existeix i que està aquí, i sembla que ha arribat també per quedar-se. Tot això implica, efectivament, que hi ha una humanització també a nivell de l'empresa, pues, perquè les persones que tenim, i en aquesta lluita per talent, aquestes persones, potser d'un espectre més jove, són molt importants i agafaran el testimoni de les empreses en el futur, pues és molt important entendre com és aquest intercanvi generacional, que per això també té molt a veure el tema del lideratge en els comandaments intermedis, pues no acabem de sintonitzar moltes vegades amb les necessitats d'aquests nous col·lectius que s'estan incorporant a les empreses.
Clar. Que un lloc de treball sigui el més harmoniós possible, que sigui respectuós, que hi hagi un bon ambient...
Correcte.
I això es pot treballar, perquè hi ha molts capítols de formació que passen per aquí,
Efectivament, hi ha propostes formatives de vegades que tenen a veure precisament amb això. També es palpa i es respira que hi ha un cert estrès ambient a dintre de les empreses, perquè probablement estem vivint una època històrica en la que la pressió és màxima sobre les plantilles. Hi ha més feina que mai per les plantilles, la gent, es busca l'eficiència, es busca també controlar el fenomen de l'estrès, perquè si no les persones pues, acaben abandonant o acaben dimitint internament, que potser encara és pitjor. Aleshores, la formació és una pedra angular dintre de tot això, perquè ens dona eficiència, però no només per això, és que la formació és un factor que és de primer nivell a nivell motivacional per les persones.
I tant.
Un salari implícit també, que dona l'empresa o que proporciona l'empresa. I les persones, normalment les persones agraeixen la formació. Sí que és cert que després venen els conflictes en la conciliació de la vida familiar i laboral. I no només això, és que les empreses actualment, en aquest nou paradigma en el que la formació s'ha de centrar en les hores laborals, tenen un problema també de coordinació intern de com ens formem si deixem els telèfons desatesos, els taulells buits, les màquines parades, etc. I això és un impacte, anem a dir que socialment és positiu per una banda, però a nivell de formació és un fre que actualment estem palpant en els darrers anys, que s'està extenent dintre de l'àmbit de la formació.
Està
dificultant la formació. Clar,
de fet, veig que hi ha certes coses enquistades, que van molt a la base, de la patronal i del sindicat, per dir-ho així, però no, moltes vegades, a vegades, i això passa, hi ha empreses o empresaris que pensen que la formació és una pèrdua de temps i que mai a la vida s'ha de fer dins l'horari moral. Hi ha treballadors que segurament deuen pensar que la formació és una imposició i és un impost revolucionari que posa l'empresari, no? M'explico.
És a dir,
dins les dues vessants, si és que hi ha dues vessants, que tampoc no vull entrar-hi, sempre hi ha aquests quistes,
Algo d'això continua havent. En general, de totes maneres, les empreses han fet una transició cap a la formació, hi ha una aposta molt més decidida, és aquella línia que es diu, si la formació li sembla cara, pues provi la ignorància.
Clar.
encara li sortirà més cara, no?
Sortirà més cara,
clar,
sí.
Hi ha moltes empreses que s'estan animant, per exemple, i estem ajudant a través de la Federació Empresarial a fer-los el pla de formació. Nosaltres,
val,
probablement, dintre de l'àrea, probablement som l'únic actor que es dedica a la formació que estem actualment oferint a les empreses, el portar-los, el dissenyar-los, ajudar-los a dissenyar, a definir un pla de formació integral i després ajudar-los a coordinar. Perquè
clar,
nosaltres tenim tots els elements, tenim un portafoli de formació molt abast, visitem les empreses, entenem què volen les empreses, els dissenyem conjuntament un pla de formació totalment treballat, seriós, els hi posem moltes opcions a sobre de la taula i després els ajudem en el llançament i la coordinació d'aquestes accions formatives. I una cosa molt important, a les bonificacions de la Fundai, perquè tothom, bàsicament, a la seva nòmina està pagant concepte de formació que es va acumulant en una guardioleta, que és el que en diem la Fundae, i la Fundae, si no l'aprofites, a final d'any s'extingeix.
S'acaba absorbint.
Correcte. I aquesta formació i aquests costos que una empresa podia haver aprofitat per formar la seva plantilla es perden.
Clar.
Estic parlant d'una xifra molt significativa. Més d'un 80% dels diners que estem pagant a les nòmines actualment, les empreses i els treballadors, es perden.
Ostres.
I només un 18, un 20% es recuperen. Clar, nosaltres estem ajudant a les empreses a coordinar, també des de la pròpia federació, nosaltres els hi aportem la gestió de la Fundae, perquè és una gestió complexa, no és una qüestió senzilla.
No.
I nosaltres els ajudem també a això. De tal manera que, en bona mesura, la formació actualment a l'empresariat li pot sortir molt econòmica o fins i tot, en alguns casos, fins i tot gratuïta.
Ah.
El gran problema potser ja no és això. El gran problema que busquem, que veiem a les empreses, no és tant els costos en moltes ocasions, sinó com ens coordinem internament a l'hora de...
Clar, sí, l'organització per poder impartir aquestes formacions.
Un grup de formació intern no és senzill de muntar perquè desvesteixes en moltes ocasions
clar,
una pime, mitja empresa, doncs per poder fer formació.
Ah, clar. Que també és un... Suposo que és un paradigma també, no?, de qui pot aprofitar-se d'aquestes situacions formatives i també hem de començar ja a entendre que qualsevol empresa, petita, mitjana, ja siguin, no?, que a vegades també tenim al cap que aquest tipus d'iniciatives només són per empreses tecnològiques, per grans empreses o oficines o tal, no? És a dir, comerços, petites empreses, empreses familiars, grans empreses, grans corporacions, totes elles adaptades, evidentment, a la seva manera de ser, però totes elles es poden beneficiar d'aquests plans formatius.
Sí, correcte. I a més és que és una sensació que ens anirà pujant, és que cada cop ens costarà més trobar personal format.
Clar.
I com que també a les nostres àrees, no ens hem d'enganyar, tenim també la competència constant de l'àrea metropolitana de Barcelona, on molta gent es planteja allà a buscar la feina.
Clar.
Quan hi ha moltes empreses de la zona que lluitarien per tenir personal format autòcton. Clar, tot això fa que les empreses s'hagin de posar, sincerament, les piles a nivell de formació per elevar el nivell dels seus perfils i, mica en mica, posar-se en aquesta roda de competències elevades que necessitaran per poder competir a mig i llarg termini. I ja l'horitzó no està tan llarg.
No,
està
tan lluny. És que tot és, és ja, vull dir que ja hem de deixar de parlar de futur, sinó que parlar de temps present.
Sí.
Clar, a més, tot això ens converteix al mateix lloc, que és un problema que em deies tu, no? Falta mà d'obra qualificada en molts llocs de treball, etc. etcètera. Això també comporta a la fidelització dels teus treballadors o treballadores i sobretot del talent.
Correcte.
Que és molt difícil mantenir el talent.
De fet, has mencionat el que jo denomino la paradoxa, la paradoxa de la formació, perquè d'una banda és com un triangle, d'alguna manera, on hi ha els tres costats no es toquen més que pels vèrtexs.
Sí.
Per una banda tens persones, no estem en la taxa més alt d'atur, històricament, però encara tenim unes taxes d'atur molt, molt elevades.
I el Baix Penedès de les pitjors de Catalunya. La pitjor de Catalunya.
És un rati molt elevat en el Baix Penedès. Tenim persones que estan en situació d'atur i que els agradaria probablement formar-se o trobar una empresa on treballar.
Sí.
Tenim empreses que busquen personal format però no troben en aquella base de persones que estan en atur, no troben les persones amb les competències que necessiten. I tant l'empresa com moltes vegades el treballador, el que no troben és on formar-me i en què formar-me.
Uh-huh.
Aquest triangle és pervers perquè el que fa és que allunya la gent que està a l'atur i
clar,
no la permet insertar-se dintre de l'àmbit empresarial i les empreses els hi fa frenar la seva activitat econòmica per falta pura i dura de personal. A la federació estem intentant mitigar, sota el nostre punt de vista, des de les nostres modestes capacitats, mitigar i aproximar els dos costats d'aquest triangle, no, pervers, perquè, bueno, com que el que estem intentant és mapejar en què s'ha de formar el personal per ser útil per les empreses de la zona, doncs els programes que proposem a dintre de la nostra cartera, els programes que tenim en el nostre portafoli de formació o el que oferim a les empreses, va molt adequat a el que les empreses necessiten. D'aquesta manera fem aquest intent les dues bandes, atur per una banda, personal que pot ser perfectament factible que puguin trobar un lloc de treball amb una determinada formació, i la empresa que busca unes determinades competències es puguin donar la mà i ajudar d'aquesta manera, pues, en aquesta carrera pel talent.
Clar. Però quan parlem de talent, com el podem definir, el talent? Clar, es ve al cap, no?, una persona supertalentosa, esplèndida, extraordinària, amb molts estudis, torno a dir, però clar, no, és això, però no és ben bé això, suposo, quan dius.
Bueno, jo definiria més aviat com una base de competències que fan, pues, una persona útil, hàbil, dintre d'un determinat entorn. Una persona pot ser talentosa en un determinat entorn i no ser-ho tant en un altre determinat entorn, i per ocupar un determinat lloc de treball, un determinat puesto, per exemple tècnic o de responsabilitat, sigui el que sigui, pues cada empresa necessita, pues, per aquest puesto de treball necessita una sèrie de competències. Competències poden ser idiomes, poden ser, pues, l'ús de la ofimàtica, algun software especialitzat, uns determinats coneixements, i compte, no és només una qüestió de coneixements, és una qüestió d'experiència també, això és el que et fa competent. La competència no es desenvolupa si no has tingut ocasions també de portar-la a terme. Clar, tota aquesta base competencial que es requereix per dur a terme un determinat lloc de treball, una determinada feina o puesto, clar, és el que en diem el conjunt de talents que són necessaris. Hi ha un match entre la persona i el puesto de treball, això és el que en diem el talent.
Clar.
Hi ha persones que sí, són molt adequades per a aquestes funcions. Dissortadament no sempre és així, i l'empresa el que ha de fer és complementar aquests talents que li falta a la persona, aquestes competències que li falta a la persona, mitjançant formació, i no només aquest és el mecanisme, també la polivalència. Entrecreuen a les persones entre diverses funcions a dintre de l'empresa, perquè vagin aprenent.
I més l'actitud, Deixa'm anar més enllà de tot això, no?, que és la predisposició, l'actitud, no?, davant de la feina a fer i assolir. És fonamental, que això sí que es pot formar, però és una cosa molt innata.
Sí, és una cosa, estic molt d'acord, és una cosa molt innata. Altrament, també hi ha entorns empresarials en què aquest tipus de condicions que té una persona, pues, poden quedar més mitigades, o fins i tot hi ha persones que tota aquesta base motivacional pròpia pràcticament ha quedat arrasada per algun episodi empresarial en alguna empresa, pues, que no era la més indicada. De totes maneres, de vegades és sorprenent el canvi que un determinat perfil de persona portada en un altre entorn empresarial més obert, més humà, com comentaves abans, pot arribar a assolir, a representar. Clar. Pot haver-hi canvis, sí que és cert.
Però
hi ha una component, estic molt d'acord amb tu, que hi ha una component molt innata. De fet, moltes vegades es parla molt i gairebé es culpabilitza l'empresari en relació als conceptes de lideratge. Es parla molt del lideratge que ha d'expressar l'empresari. Ser empresari, empresària, és molt complicat.
Ja.
Posar-se al capdavant de persones és molt complicat. I bé, ser un bon líder és transcendental a nivell d'una empresa, però i ser un bon liderat.
Ja. Clar, són molts paràmetres, són molts conceptes. El que sí que queda clar és que tot això fa que avui en dia també, o que cada vegada vagi canviant la forma de la contractació, les relacions laborals, els recursos, recursos humans, que també està canviant, no? Aquests recursos de contractació que tenen els departaments i les empreses, està canviant també, és a dir, no es contracta igual, ara va canviant això.
Hi ha un paradigma que ha anat canviant. Abans pues, potser pecava molt de una contractació molt fonamentada en currículum, però en currículum pràcticament acadèmic, és a dir, tothom ho coneixem, que pràcticament si no presentaves a una entrevista de treball amb la carrera i el màster, semblava que no... Ara hem de fer una reflexió. Màsters professionals a l'edat de 26 o 27 anys, el 95% dels conceptes dels que es parla, la persona no els pot entendre.
No.
Pot entendre semànticament, pot entendre tot el context, però no els ha mai viscut. L'edat més correcta probablement per fer un màster sigui en torn als 45-50 anys.
Ostres,
almenys uns 40 anys, perquè ja tens una experiència. Era com era abans, molts anys enrere, però actualment pues, tot aquest fenomen que comentàvem, la titulitis, pues, va derivar en el que estava comentant, que ara sense màster i postgrau, perdó, sense titulació, màster i postgrau, és difícil trobar feina. De totes maneres, sí que s'està girant la teoria perquè moltes empreses s'estan adonant de que la clau està en les competències de la persona, no tant en la titulació, sí, en la qual cosa busquem allò que comentaves, el brillo en els ulls, la xispa,
no?
La capacitat, moltes vegades no tant el que ja em portes, sinó allò que pots arribar a assolir perquè la teva actitud és exactament
clar, clar, clar. I això ens porta en moltes ocasions a currículums secs, no? Com ho diuen, currículums secs, inclús a certes proves, no? Sí. A l'hora de fer o afrontar entrevistes de feina, etc. Això ja, sí que és una mica més eteri, però, sí, però sembla que la tendència va cap aquí, no?
Hi ha algunes, potser en alguns casos ja és massa americanitzat
o també.
Teatralitzat.
També.
Però sí que és cert que una mica menys de currículum de vegades i més d'actitud és el que moltes empreses i empresaris esperen.
Que, de fet, el que jo he vist en moltes ocasions, i segurament bona part de l'audiència ho ha vist en moltes ocasions, és allò de, no?, qualsevol oferta de feina que és no importa estudis o és igual formació càrrec de l'empresa, per entendre's, no? Important, bona actitud, no sé com dir-ho, no? Que, sí, això ho resumeixo molt, però a vegades ho veus, és a dir, bona actitud i la formació ja vindrà a càrrec de l'empresa.
Clar, aquí tens les aptitud, no? Totes la vessant més tècnica i després estan les actituds de la persona. Clar. Moltes vegades molts empresaris els sentiràs dir que mira, els contractes per les seves aptituds i els acomiadaries per les seves actituds. Són les dues cares de la moneda i la veritat és que s'han de donar la mà.
Bé. Quants paràmetres, quan parlem de formació, de contractació, i només estem rascant una miqueta la crosta de tot això,
Al final, les tecnologies, les màquines, tot això, al final, en el fons, és una inversió que es pot arribar a fer. Una empresa pot arribar a aconseguir tecnologies dintre de les seves capacitats financeres, econòmiques, pot arribar a aconseguir maquinària, etc. Però el factor humà, aquest és el que determina i el que determinarà en bona mesura el futur de l'empresa.
No, i tant, i a més quan ja tenim l'intel·ligència artificial a sobre i moltes tasques i moltes feines ja siguin més mecanitzades o potser més tecnològiques, aniran marcades per això, pels ordinadors i per les màquines, i per això cada vegada serà més important el factor humà, perquè de moment esperem que les màquines això no puguin reemplaçar-ho,
jo crec que tots volem que el factor humà continuarà sent el factor crític.
Esperem que això no pugui canviar. En resum, qualsevol preocupació, necessitat per part de les empreses, ja siguin o no, tornem-ho a dir, siguin o no sòcies de la FEC, es puguin posar en contacte amb vosaltres, preguntar-vos, assessorar-se i poder, doncs, això, poder arribar a algun tipus de solució per la vostra part, o la vostra ajuda o recolzament en aquest cas.
Perfecte.
Pàgina web, fec.cat, etcètera, poden trobar
tot, es poden informar a través de la www.fec.cat, fegp.cat, allà pues, trobaran des de què és la Federació Empresarial del Gran Penedès, com a associació d'empresaris, d'empreses i de professionals dels nostres territoris, i trobaran també, pues, evidentment, tot el que és agenda formativa, portafoli de formació, i una invitació molt important també a totes aquelles empreses que vulguin que els ajudem activament a tenir el seu pla de formació.
Fantàstic.
Només un de cada tres empreses mitjanes del nostre territori tenen un pla de formació.
No has imaginat.
Vale? Encara n'hi ha dos o tres que no el tenen i nosaltres podem ajudar-los.
I és molt fàcil, tornem-ho a dir, és molt fàcil l'elaboració d'aquest pla de formació.
A més,
amb l'ajuda i el recolzament, en aquest cas de la FEC.
És feixuc en certs aspectes, però nosaltres els ajudem de debò a que puguin tenir un pla de formació i els ajudem a conduir-lo, a llançar-lo, a gestionar-lo. A fundar, podem ajudar.
Fantàstic. Gràcies, Juan Luis, moltíssimes gràcies.
Era encantat.
Que no passin dos anys, que puguis venir qualsevol altre dia. Gràcies, una abraçada.
Moltíssimes gràcies. Adeu. A tots.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
I és que avui a la Calaixera conversem amb una artista vendrellenca que està empenyent allò amb força l'escena musical. És Andrea, cantant, compositora, trompetista, que fusiona l'electropop, el trap, el rhythm and blues amb balades emotives. Amb diferents senzills publicats. I a més música en camí. De fet, la seva darrera cançó, que és aquesta que estem escoltant, es diu Mírame. Ens n'ha vingut a parlar, ha parlat del seu viatge, sobretot una mica dels seus projectes i de les seves il·lusions. L'escoltem.
Andrea Villas, com estàs?
Hola, molt bé.
Gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Coneguda artísticament com Andrea.
Com Andrea, sí.
Simplement, eh?
Perquè Andrea Villas va ser el meu primer nom artístic, que ja no ho és. Ara és Andrea.
Andrea, amb això et coneixerem a través de xarxes, etc. Sí. I ara això, ara deia, per presentar-te, clar, cantant, músic, en majúscules, trompetista, compositora...
Sí, intente.
I ja fa temps, que t'hi bellugues, amb això de la música.
Sí que fa temps, de fet, tota la vida, que sóc músic, i que, bueno, amb els 6 anys ja comences.
Molt bé.
Però va ser el Covid va ser... Jo, què faig jo? Jo vull ser artista.
Clar.
I llavors sí que em vaig posar. Vaig buscar un productor, i llavors sí que va començar la cosa.
Ara ho expliquem, eh? Quantes vegades no ha sorgit en aquesta conversa justament això, eh? El Covid et va fer plantejar, el Covid et va fer canviar, el Covid em va fer moltes vegades, eh? Doncs mira, quedem-nos amb aquesta part positiva. És evident, amb els anys busquem aquesta part positiva, no? Que va servir una mica per trencar esquemes per molta gent. I a més això, si és una mica, no? Trencar...
Els va trencar bé, eh?
No? Trencar molles i animar-se a desenvolupar qualsevol cosa, carrera artística o no, eh?
Sí.
Que bé. Ara acabes de publicar una cançó, que és l'excusa principal per convidar-te, tot i que ja dic, ja fa temps, ja tens cançons publicades.
Sí.
Algun disc,
no.
Andrea? No, en disc com a disc, no. Tampoc no, perquè... es fan, tampoc, ara avui en
ara
dia,
ara
no.
Avui en dia es fan senzills i és aquesta la idea que tinc. Anar traient i poc a poc, a veure si podem anar escalant.
Sí, home, sí, jo crec que sí, ja veuràs com
sigui.
L'accent et delata,
sí.
Vius al Vendrell,
sí. Ara sí.
Però aquest accent, si no m'equivoco, franja...
Sí, senyor.
No?
De Fraga, al costat de
Lleida. Ostres, sí. Fantàstic. I has vingut per feina?
He vingut, bueno, ara ja, sincerament,
sí?
Vaig venir per amor.
Ai!
Però sí, i ara ja m'hi quedo.
Molt
bé. I de fet, ara ja... definitivament, que tinc casa al Vendrell, aquí a Sant Salvador.
D'acord.
Així que...
Ai, estàs bé aquí, no?
Sí? Que meravella.
Home, la franja és molt xula, deixa-m'ho dir, eh?
Sí?
La franja és...
És guai.
És com d'aquestes portes conegudes i és molt xula, la franja. Té racons impressionants,
sí,
eh?
Sí, té racons molt bonics, però el clima, aquest...
Ja, sí, clar, això sí que canvia.
No hi ha dubte.
Clar. Platja per allà, de moment, no...
Platja
muntanya,
no.
Clar, teniu molta muntanya.
I allí boira i molta calor, i aquí, sí. Ostres, el clima és un punt molt a favor.
No, bueno, tot així, suposo que la música ja venia d'allà, eh?
Sí, no? La música... La música sí que es Cabrerizo Villas.
Val.
Sí, perquè des de casa de la família, el meu avi ja toque varios instruments. Ostres. Sí, el meu avi, la meva mare, els meus tiets, tots són músics.
Sí, sí. I la trompeta és molt d'allà, no? És a dir, les bandes, sí. La música ben metall, per aquella
sobretot
zona...
Sobretot de València.
Veus? És molt sí. Comuna, que sé.
Sí, sí, molt. A València més encara. I, de fet, jo vaig començar a tocar la trompeta perquè em van fer una audició a l'Institut Musical on anava.
Val.
I li vaig dir, mama, vull tocar la trompeta. I em va dir, si en tenim una casa, que la tocava el teu pare. I dic, oh, ensenya-me-la. I d'allí ja, pam.
Oh, que bé.
Sí, als 8 anys.
Això, ara ho hem començat a fer, però això, ajuda'ns una mica, a conèixer-te una mica més bé, artísticament, eh? Vinga. Entenem, eh? És a dir, ben petita, formació musical. Mm. I explica'm això, com és l'evolució, pandèmia, l'interès per esforçar-se per una carrera musical. Explica'ns-ho tu, va, com és això?
Doncs... jo vaig començar molt petita, com bé he dit, els meus pares en seguida em van inculcar i són músics també. La meva mare és pianista, és mestra de música.
Ostres.
També. I llavors, des de ben petita, he anat a un institut musical. I això que vas creixent i vols més, vols més. I llavors vaig anar al Conservatori de Lleida i encara volia més.
Sí?
Mentre estava fent el Conservatori de Lleida, com era de Fraga i ningú em podia portar a Lleida, vaig començar una miqueta més tard, perquè... necessitava el cotxe...
No, clar, per... desplaçament, clar.
Sí, per anar de Fraga a Lleida. I llavors, mentretant, vaig fer la carrera de mestre. Vaig estudiar educació primària.
Molt bé.
Però volia més música. I volia aquest tipus de música, però no sabia per on tirar.
Val.
I si no tinc música, jo ho enyoro molt. I vaig comentar a casa. Vull continuar fent música, vull fer el superior de trompeta. I a casa, ojo, la mare sí que és pianista,
sí?
Però el pare era com... vols dir, Andrés, al final acabaràs de mestre. I pam, al final de mestre.
Bueno.
Però de músic també. I després vaig fer un màster de trompeta. Vull dir que la formació la tinc. Però em faltava aquesta part de més popera.
Clar.
Aquesta part desinhibida de sí, l'escenari.
D'acord.
I això va ser gràcies al Covid. El Covid... hi havia un amic meu de Fraga que va dir, escolta, Andrea, per què no farem a Fraga un grup d'artistes fragatins i per què no dones a conèixer... I jo, no, Adrián, que jo això no ho vull fer. I al final em va convèncer, i va ser gràcies a ell que vaig començar a fer directes, m'anar posant-me la música de fons i jo vaig dir, què faig? Seré tonta, vinga, va. I així vaig gravar algun videobook d'actriu, que
sí,
també m'agrada molt tot això.
Oh, que bé.
I vaig contactar també amb un productor i vaig dir, escolta, vull fer música. I llavors em va passar el contacte i vam començar a fer música junts, que són els tres primers temes que tinc.
Val, que estan publicats, eh?
Que
la
estan
gent,
publicats.
La gent els pot veure, els pot escoltar.
Sí, es pot escoltar com Andrea Villas, llavors.
Val. I... però segur que ho trobaran ràpid, eh? Tens canal de YouTube.
Sí.
Instagram també en tens.
Instagram també. Com Andrea Soy Music.
Vale.
Andrea Soy Music. I a Spotify també està, però només hi és la música, la nova, amb aquest productor nou.
Val. Bueno, està bé, és el que hi ha ara, justament.
Sí.
Ja has comentat l'estil pop, sobretot, amb quines arrels, amb quines inspiracions? Andrea?
Primer que un pop electrònic, i ara sí que tirarem cap a pop disco, pop rock, més... més com d'aquí, no? Més... bueno, no. Ara faré un pop disco, després vindrà un Avril Lavigne, una mica... deixa'm que pensa, una mica a l'Oreja de Van Gogh.
Val.
Tinc aquí algunes ja preparades.
Saps com ho ha recordat en cert moment, escoltant les teves cançons?
Com has dit?
L'Oreja de Van Gogh,
sí?
Que m'ho ha recordat.
Ah, sí?
Sí, t'ho juro.
Oh, doncs n'hi ha alguna que...
de veritat. No sé si per la veu, pel to, pel que sigui. De manera positiva, per suposat. És un grup de pop, suposo que de referència,
sí,
a l'estat espanyol.
I tant.
Polèmiques a banda, últimament.
Sí,
però,
eh?
Però tal. I és l'estil que t'agrada, Rons, eh? És
sí,
l'estil que en principi...
aquest. Sí.
Més que no pas, potser, més l'acústic, més el folk, que també està molt de moda.
No, m'agrada més aquest.
Sí, t'agrada més aquest?
No, m'agrada més el pop. El
ah, d'acord.
Sí, sí.
Val.
Ho has dit bé, ja.
Sí. Comentaves que ets mestre.
Sí.
Que deies, bueno, jo crec, no, que la intenció és que sigui una mica un pont. Perquè tu vols dedicar a la música.
Sí,
a mi és la teva actual feina, perquè t'has de treballar, però és això, és una feina pont. La intenció és dedicar-se a la música.
Sí, la intenció és aquesta, però per si acas jo m'he tret les oposicions, que no sap mai.
Bueno, està bé, que sempre hi serà això.
Sí, sí.
Deu ser difícil, Andrea.
Tu
que ja l'has viscuda, ja l'has tocada.
Meva. Molt, molt difícil.
Sí.
A quina de les dues et refereixes ara?
Bueno, sí, et referia a la musical, eh?
Sí, sí.
La de magisteri i la de profe. També?
Compatibilitzar les dues encara és més difícil.
Clar, encara és més complicat.
Però és molt difícil perquè no hi ha ningú que et digui ara has de fer això.
Ja, clar.
Per publicar necessites una distribuïdora musical, hauràs d'enviar la música aquí, allà... És molt difícil, és molt incert i poques les respostes. I totes les preguntes que tu tens, si algun dia te les responen, és molt car. Si trobes la persona... Senyor.
Ja. Com graves actualment? Graves en estudi, tu graves a casa, com ho fas?
Doncs primer sí que vaig trobar un productor, que jo li pagava, clar, vaig anar a l'estudi. Ara he tingut la sort, buscava, clar, evitant aquestes despeses, vaig dir, saps què, Andrea, que ja que m'ho composo jo, doncs a veure si m'ho puc aprendre
clar,
a produir.
Sí.
I vaig conèixer un productor que era, bueno, un professor de producció.
Val.
I resulta que és un productoràs. I m'ha ajudat a fer un home studio.
Ah, que bé, val.
Sí,
un estudi a casa. Per poder gravar a casa.
Sí, i ara tinc jo un estudi propi.
Que bé.
Que estic aprenent a fer funcionar perquè, anda, que no hi ha botons.
És complicat. Tot i que tecnològicament tot ha millorat i des de casa podem enregistrar, tot i així. Fer-ho bé és complicat.
El guai és que tinc a ell, que em diu
clar,
això,
bé,
aquí...
Que bé.
I llavors, ell és ara el meu productor actual.
Val, que bé. Podem dir el nom, el podem dir.
Sí, Sergio Paredes.
Molt bé, Sergio Paredes. El buscarem, també.
No sé si hi haurà alguna cosa penjada, però...
Això, parlen d'escriure, de composar...
Sí.
Com és aquest procés? Clar, els que no en sabem sempre ho veiem complicat. Però ho és, realment.
Sí, suposo que sí. Jo m'hi poso al piano, que no en sé massa, tampoc, eh? Soc més trompetista.
Sí.
No sé... Un pintor crec que va dir que dibuixava el que veia.
Ja.
Doncs a mi em posa una mica que toco el que sento.
Ja.
No al mateix nivell, però sí, vas fent i llavors li poses lletra al que tu et ve. O al revés, no? De vegades vols dir alguna cosa i li poses música.
Val.
A mi normalment em passa que primer li poso música, faig música i després li poso la lletra.
Val.
En funció i la faig quadrar.
Sí.
Però...
Ostres...
És bonic.
Clar, suposo que això, no? Emocions, vivències personals,
sí.
Sentiments...
Records,
relacions,
sí.
Anècdotes...
Sí, també.
No, tot, no? Situacions.
Tot.
Ostres.
Clar. És que allí ho deixes tot, no?
Clar.
O de vegades enrabiades, no? També vaig.
Home, és una sort, això.
Sí.
Ho dic, els que... I també a vegades, en aquest espai, ho hem parlat, la gent que domineu la tècnica artística en qualsevol disciplina, pintura, escultura, escenografia, el que sigui, ostres, poder tenir la tècnica per poder abocar-hi emocions, sentiments...
Està bé.
Ostres, que t'estalvia de psicòlegs.
Sí, perquè de vegades això que ho necessites.
Sí.
I per mi la música i l'esport són les meves vies d'escap.
Que bé.
I amb així jo crec que me n'hem sortit de moltes.
Sí.
De... O al revés, no? De...
O segurament les lletres o la música que et deu sortir quan corres o quan fas esport.
També.
No?
Sí.
Estic convençut. Molt bé. Parlant d'aquesta darrera cançó, de la que estàs promocionant ara, que és Mírame.
Mírame. Sí.
Què hem de mirar?
Doncs hem de mirar, hem d'estar atents, a les miradetes que sorgeixen entre dues persones que s'estimen, però que no s'atreveixen a dir-ho.
Ai.
Són els primers jocs
que hi ha.
Aquest sentiment, no? Però que és un joc perquè, ai, que hem tornat a connectar, no? És això, aquest joc.
Molt bé.
L'inici de l'enamorament.
És que de seguida em ve cap les xarxes. És que ara avui en dia tothom filtreja molt per xarxes. No estem parlant d'això.
No. Estem parlant físicament d'aquest joc de mirades.
Val, de trobem-nos, quedem, anem a fer un cafè, no? Anem a sopar, anem a dinar, etc.
Ai, quedem? Ai, sí. És aquest sentiment, no?
Molt bé. Sempre sentiment positiu en les teves cançons?
No.
No?
Però sempre les intento fer... Sí, al final... positives.
Val.
Jo sempre he tingut clar que si faig algun concert multitudinari, home, ja, vull que la gent vingui i marxi contenta.
Que
pot haver algun moment de l'espelmeta, no? Ai, de l'espelmeta.
Sí,
del
mòbils,
no?
Ara, dels mòbils.
Exacte, bueno, sí,
de
veritat.
De la llum dels mòbils, sí.
Doncs sí que pot haver aquest moment, que també és molt bonic,
clar.
Però vull que marxin,
Sí.
I per mi és... Per mi han de ser positives.
Clar. Però això, independentment del contingut de les cançons i de la lletra, que és obvi, però sí que ja és, forma part de la composició, crec jo. Té un punt vital, les teves cançons. A mi és el que jo he pogut escoltar. Té un punt vital.
Sí,
no?
Aquest
punt
per ballar.
Sí, exacte.
Que la gent es balli.
Ahí està. I a més, ostres, amb una veu molt,
molt càlida, no?
Sí, sí. Ai, que bé, sí. Sí.
Ostres, però em facis cas, Andrea, que jo no en sé massa,
No, si em dius això, jo contentíssima.
No, és veritat, és a dir, és... ho vam escoltar, vam mirar i ens va agradar i per això t'hem volgut convidar.
Que bé, gràcies.
Que per això ho hem fet. Que et segueixin a través d'Instagram, que et segueixin a través de les xarxes, que et donin suport, recolzament.
Subscriure's. La campaneta, el like...
I quan hi hagi concert, hi ha concert a priori?
No, a priori no.
No és època encara de concerts, vindrà més a l'estiu, suposo.
Sí, a l'estiu hi ha més bolos.
Però això, que la gent estigui pendent de les xarxes, que ho anunciaràs.
Això és.
La música va ser en directe.
La música?
La música ha de ser en directe.
I tant.
La música ha de ser a l'escenari.
Sí.
I que no perdim fil.
Això és.
Andrea.
Gràcies.
Gràcies per venir, de veritat.
Gràcies a vosaltres per convidar-me. Merci. Te amo en silencio, pero nunca lo decimos. Oculto en el tiempo, no hables, solo mírame. Es nuestro juego, nuestro amor se siente en un éxtasis, un ruego de la oscuridad. Nuestros ojos hablan más, despierto mi mirada, el deseo que nunca pasará. Tus ojos guardan un misterio que quiero descubrir. Caminamos juntos, pero nunca lo decimos. Nuestros corazones bailan sin dejar de latir. Un amor que no podemos resistir. No hables, solo mírame. Es nuestro juego, nuestro amor se siente en un éxtasis, un ruido en la oscuridad. Nuestros ojos hablan más, despiertan mi mirada, el deseo que nunca pasará.
Una noche las estrellas nos ven. Sin saber que en silencio te amaré también. Bailamos en las sombras, perdemos la razón. Es un juego peligroso, pero que bellamente nos conquista a los dos. Bajo el cielo estrellado sentimos sin temor. Este es un juego peligroso, pero que bellamente nos conquista a los dos. No hables, solo mírame. Es nuestro juego, nuestro amor se siente, no necesita un ruego en la oscuridad. Nuestros ojos se hablan más, despierta mi mirada, el deseo que nunca pasará. Solo mírame, es nuestro juego, nuestro amor se siente, no necesita un ruego en la oscuridad. Nuestros ojos se hablan más, despierta mi mirada, el deseo que nunca pasará. Solo mírame, es nuestro juego, nuestro amor se siente, no necesita un ruego en la oscuridad. Nuestros ojos se hablan más, despierta mi mirada, el deseo que nunca pasará. Solo mírame.
De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio al Vendrell. Connecta't a Ràdio al Vendrell a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell
y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat El Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu,
per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió al Vendrell. Cada dijous a 9:15 del vespre i els dissabtes a 8:00 del vespre a Ràdio al Vendrell. I els divendres a 11:15 de la nit a Televisió al Vendrell.
Passeu, passeu, que veureu el Safareig.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:15 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó e tutti voi. Si volete.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Aquest matí s'ha celebrat la primera reunió de la Comissió Interdepartamental de l'Habitatge de Catalunya, creada pel govern per donar respostes a aquesta problemàtica. La trobada ha estat encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha aprofitat la seva intervenció per criticar la idea llançada pels promotors i després rebutjada de fer edificis amb dues entrades per separar l'habitatge protegit, volíem dir, del lliure.
El govern presenta mesures serioses, no pas ocurrències, com algunes que hem escoltat aquests dies. No permetrem que l'accés a l'habitatge continuï sent el primer factor de desigualtat social per joves, famílies i classes treballadores i classes mitjanes. Això no va de catalans de primera i de segona, com malauradament també hem escoltat darrerament. L'habitatge és un dret i no un negoci. L'habitatge és per viure-hi i no per especular.
El president català ha reiterat el compromís del seu executiu de construir 50.000 habitatges públics en 7 anys, en la que ha qualificat de la política més ambiciosa i innovadora que estigui fent actualment cap altra comunitat autònoma a Espanya. Del total dels pisos, una quarta part seran per a joves de menys de 35 anys i un 10% per a famílies vulnerables. A més, en aquest sentit, els sindicats de llogateres de tot l'estat han convocat una manifestació el dissabte 5 d'abril per exigir que s'abaixin, volíem dir, els lloguers i que l'habitatge deixi de ser per especular. I el Departament d'Educació planteja que el curs 2025-2026 comenci el 8 de setembre per a infantil, primària i secundària, segons fonts sindicals. Tot i que Educació no ha confirmat oficialment la proposta, està prevista una reunió avui per tractar aquest tema. Els sindicats s'oposen a aquesta data i demanen que el curs s'iniciï després de la diada el 12 de setembre. I en mobilitat, tallada l'AP7 al Montroig del Camp en sentit nord per un camió volcat a la mitjana. La circulació està habilitada pel voral. En sentit sud hi ha un carril tallat per la pèrdua també del càrrega del mateix camió. Com a via alternativa, recomana utilitzar la 2 i el camioner ha resultat ferit menys greu que s'ha traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I en esports, el Barça torna a ser líder després de guanyar el Rayo Vallecano per 1-0. Els blaugranes han retallat 7 punts al Real Madrid en només 3 jornades. El gol del davanter Robert Lewandowski, de penal després de la intervenció del VAR, situa el conjunt català primer a la classificació amb els mateixos punts que els blancs, però amb el millor diferència de gols. I pel que fa al temps, avui el cel estarà cobert de núvols baixos a la costa i també al prelitoral, al nord i a ponent. Aquí sí, predominarà el sol amb algunes boires. També s'esperen algunes pluges al llarg d'aquest matí.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Notícies actualitzades al butlletí de la xarxa de comunicació local, com sabeu, i que ens fa arribar aquests 4 minuts que passem de les 11. Les 11 i 4 minuts, per ser exactes. Avui dimarts, 18 de febrer, programa número 3724. I sempre, sempre, sempre l'intenció, l'objectiu i sobretot les ganes d'oferir-vos tot aquest contingut en proximitat, senzill, sense pretensions, però amb tot el rigor possible, i acompanyar-vos al llarg de 3 hores, de fet fins al migdia, fins a les 12. Avui amb una mica de canvi en el contingut habitual, perquè sempre els dimarts és la part màgica i esotèrica, però en aquesta ocasió no serà així. Sí que és cert que començarem per l'horòscop de la setmana, que no pot faltar, que sempre ens el demaneu, sempre el trobeu a faltar quan no el podem portar a terme, però sí, en aquest sentit, aquest cap programa, la càpsula elaborada per en Joan Buendía. El que sí que és cert que avui sí que hem de disculpar la presència en directe de la Loli amb el Joan a la llum de l'univers en aquest contingut màgic i esotèric. La setmana que ve sense problemes. I aprofitarem que avui es celebra, es commemora el Dia Mundial de l'Asperger. I per això volem recordar una conversa que vam gravar ara fa un temps amb les entitats Aspercamp i Avancem Junts. Són dues organitzacions que treballen de manera incansable per donar suport a les persones amb aquest síndrome i sobretot a les seves famílies, oferint recursos i espais de comprensió. Doncs una conversa molt interessant i que avui és el millor dia per poder recordar-ho. I amb tot això ens plantarem a les 12, ens plantarem al migdia i ja tancarem barraca. Gràcies per ser-hi i gràcies per continuar amb nosaltres. Vinga, som-hi, més coses.
La Calaixera, un programa unitat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Hola, benvinguts de nou a l'espai de l'horòscop de la setmana. Pues us ofereix la llum de l'univers. Loli, vident tarotista i mestre de Reiki. I la trobaràs al telèfon 687 43 79 57 al Vendrell de Tarragona. Comencem amb aquestes supersticions o curiositats. I avui anem a parlar del pèl o el cabell. Tallar-se els cabells o les ungles un divendres porta malalties. Al març se'ls talla els cabells als rucs, però no a la gent, perquè no se li talli la intel·ligència i es torni boja. Doncs després d'aquesta introducció anem a centrar-nos ja en l'horòscop de la setmana que comença el dia 24 de febrer del 2025. I comencem, com sempre, per l'Àries. Alçarà el seu estat anímic, aconseguint una força interior aclaparadora. Impulsi els seus antics projectes o empreses. Té corda per estona. tindrà una gran capacitat decisòria i resolutiva. Bones relacions públiques l'esperen, però sigui cautelós, deixi parlar als altres, sedueixi'ls amb el seu saber estar, aprengui del que passa al voltant. Aprofiti el seu moment interior per arreglar tot el que no funcionava o realitzi aquella activitat o relació que no s'havia atrevit a afrontar. Creure més en si mateix. Taure. S'entendrà perfectament amb persones de l'altre sexe. Sentirà una gran atracció sexual que serà corresposta. Gaudeixi d'aquests agradables moments que gaudiran d'harmonia. Tots dos actuaran volent donar més que rebre. Així l'un i l'altre rebran molt. Bessons. Tindrà moments de hiperactivitat molt enèrgics. Vagi en compte amb els accidents o ferides. Canalitzi per mitjà de l'exercici físic o una altra activitat pacífica. Podria alterar-se i tornar-se violent. No es guardi la rancúnia. Podria causar pitjors mals en els seus conflictes amb els altres. Sigui expressiu i mostri amb claretat allò que pensa. Ajudarà a aconseguir una raonable entesa entre tots. Cranc. Temps de contenció. Esperi a millors èpoques. Tindrà problemes a la seva nova situació. Obsessió per minúcies. Incapacitat per decidir. Negativitat. Controlis i aprengui a navegar en la tempesta. Accepti la experiència de les persones de més edat. Després d'algunes novetats, encara que dificultoses, vindrà la calma. Traslladarà al exterior el mal moment, impulsant un clima de desassossec. Sigui cautelós en els negocis o qualsevol activitat laboral. Lleó. La llar suposarà per a vostè un punt de suport i l'ajudarà a centrar-se emocionalment. Pot arribar a estar excessivament sensible aquests dies. Vegi els amics i faci coses. El seu entorn li és favorable. Verge. Tendirà a sentir-se moralment bé i a veure les coses millor del que en realitat estan. La prosperitat i l'optimisme només són aparents. No cometi excessos o ho lamentarà. Caurà en errors si no manté la vida en harmonia. Podria sentir-se desequilibrat per qüestions religioses o filosòfiques. No emprengui viatges o nous negocis. Mantingui la seva situació actual. Balança. El sistema nerviós estarà alterat i això li farà sentir-se inquiet, excitat i violent amb el seu entorn. Serà susceptible, amb raó o sense, el que li pot originar disputes d'importància. Voldrà expressar les seves opinions i defensar les seves idees. Arran d'això pot sorgir oposició cap a vostè. Estarà mancat de reflexos. Sigui prudent en la conducció i manejant objectes que li puguin ser perillosos. Escorpí. Vostè comptarà amb molta energia que haurà de canalitzar adequadament. Tant física com emocionalment es sentirà llançat cap a l'exterior. El sexe oposat li atraurà i no dubtarà a mostrar-ho. Faci exercicis físics per alliberar l'excés d'energia. Pot assolir grans coses si actua amb saviesa. Podria obtenir beneficis econòmics o rebre algun regal. Sagitari. El remolí en la seva vida personal, incloent-hi les relacions afectives i familiars, li influirà en tots els aspectes: treball, salut i diners. Pensi en positiu i serà recompensat. Sigui pacient si es produeixen conflictes en les relacions esmentades. No esperi grans resultats en les seves empreses o professió. És temps de contracció. Intenti canalitzar l'energia que l'exalta o l'enfada. Capricorn. Les seves relacions amb el medi que l'envolta no són bones a causa del seu esperit pessimista actual i el cansament de certes situacions. No obstant això, no és bon moment per fer canvis de treball o intentar nous negocis. Es sentirà confús i si pren decisions és possible que s'equivoqui. Aquari. Sexualment no es sentirà satisfet i és possible que alguna relació acabi. Es pot arribar a sentir sol. Algun familiar ancià pot tenir problemes i necessita de vostè. Actuï amb precaució i paciència. Peixos. La seva agilitat mental serà bona. Sabrà expressar-se amb precisió i eloqüència. Pot arribar a aquest moment per defensar la seva postura i resoldre assumptes breus, com demanar augment de sou. Doncs bé, amics i amigues, això és tot. La propera setmana ens tornem a retrobar aquí, en aquest mateix punt del dial de la ràdio. Fins aleshores, que passeu un bon dia i una bona setmana. A reveure.
Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a 8:00 del vespre.
Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
Molt sovint parlem o coneixem els trastorns de l'espectre autista amb el focus posat potser en l'edat més infantil, amb els nens i nenes. Però bé, amb la importància que això té, per suposat. Però a vegades no acabem de conèixer com es viu aquesta condició també en persones més adultes. En molts casos, en infants i en adults, el diagnòstic arriba tard i sempre després d'un periple per centres i especialistes. I això és més freqüent potser encara quan es tracta de la condició d'Asperger. Però això avui a la Calaixera volem parlar àmpliament d'aquesta condició amb dues entitats. Bé, amb representants de dues entitats que són referència a la demarcació i també a la comarca i, per suposat, també al municipi. Ens referim a l'entitat Avancem Junts, amb l'Anna Trilles. Anna, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com va això?
Molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos, de veritat.
A vosaltres.
I també qui t'hi acompanya des de l'entitat Aspercamp, la Laura Recha. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
Doncs el mateix, gràcies i benvinguda. Per conèixer, bé, d'una condició crec que és importantíssim, com tot, la vida, però quan parlem de certs aspectes, com més informació millor, quan més coneixement millor, quan més conscienciació millor. I esteu d'acord, no, amb això?
Totalment.
A vegades em passa, i us seré molt, molt sincer, i em passa amb això, que no vull errar les paraules, no vull entrar en tòpics, no vull entrar en males apreciacions, així que m'ajudareu, o em disculpeu, o em corregiu si arribem al cas.
Sí, sí, d'acord? ho farem, Anna? Cap problema.
Per exemple, això, hem de parlar de condició. No estem parlant d'una malaltia ni un trastorn, sinó estem parlant d'una condició.
Sí, estem parlant d'una condició neurobiològica al cervell, que sobretot en el cas de l'Asperger i en tot l'espectre, són alteracions sociocomunicatives i hi ha unes dificultats en situacions socials, en comprendre els estats mentals dels altres. No? Uh-huh. Les conductes no verbals també costen molt d'entendre, les expressions facials, tot això els fa vulnerables, no? Abusos i manipulacions, no? Costa comprendre i interpretar les intencions de l'altra gent i, bueno, aquestes dificultats fan que sovint, de cara als altres, no? Pues puguin tenir comportaments inadequats. I en el cas de l'Asperger, pues, sembla que no tingui importància, però en té molta, perquè això fa que costi entrar al món laboral, costi mantenir una feina, costi trobar i mantenir una parella, no? I és un gran patiment, és un gran patiment emocional per les famílies i per ells en primera persona. Això fa que convisquin que la condició en si no és una malaltia, però sí que fa que convisquin i que desenvolupin trastorns d'ansietat en un percentatge altíssim, trastorns obsessius compulsius, trastorns de conducta alimentària, conductes addictives, pensaments suïcides, depressions, no? I aquí és on nosaltres, les associacions, reivindiquem aquesta manca del sistema de salut públic que no arriba a donar el suport que necessiten les persones que tenen aquesta condició.
Per això aquests dies mundials han de servir per difondre i per conèixer aquesta condició, però també per reivindicar qüestions com aquestes.
Sí, sí, sobretot és això. Sobretot és això.
Sí, una mica apuntalant tot el que diu la Laura, que em sembla superinteressant, el tema de canviar mirades, no? I crec que dies com aquests, tant a dones com les mirades, a poc a poc van canviant i van, i van variant, i que la societat cada cop és més diversa, més plural, i les mirades van també canviant amb aquest aspecte, no? I ara recordo, són coses anècdotes, però que a vegades les anècdotes et marquen i et donen com molta informació, o és un termòmetre una mica social d'això, no? De com la visibilització i parlar de la condició va ampliant i va generant més oportunitats, tot i que tenim molts reptes per endavant. L'altre dia, per exemple, passejàvem amb una nena amb un grau d'afectació important per la platja, i és una nena que té unes estereotípies en aquell moment bastant importants. Jo recordava quan passejava amb el meu fill, que ell ara ja té 21 anys, i hi havia unes mirades molt diferents, no? Ja. Unes mirades que a vegades et feien mal.
Sí.
En canvi, en aquest cas, vam fer un passeig, ens vam creuar amb moltíssima gent i realment el grau de respecte, no? qui va haver vers aquesta persona em va semblar molt bonic. Vull dir que també tot, ja et dic, tenim molts reptes per endavant, però també s'ha avançat i crec que el tema de, des dels mitjans de comunicació, que no, ens doneu tot aquest suport a l'hora de parlar-ne, de visibilitzar i sobretot de ser respectuosos cap a la diferència, és algo que hem de celebrar.
Sí. Sobretot que l'objectiu és trobar aquesta normalització, seria la paraula, és a dir, que des de la societat siguem capaços, no, de que quan ens dirigim a qualsevol persona que tingui aquesta condició o no, el que sigui, és a dir, que pogués tenir, doncs, no, un tracte normalitzat, no? Que no hi hagi aquestes mirades de diferència o que no hi hagi aquesta certa ignorància, inclús de i a mi em passa, jo sóc el primer ignorant, que inclús la manera de parlar-ne no saps com fer-ho per no ofendre, no? I això, l'objectiu és que desaparegui, no? Que sigui un tracte i una vivència totalment, si es pot dir, normalitzada o estandarditzada, eh? No sé com ho podem dir. L'objectiu seria aquest, doncs.
Sí, entre molts altres.
Ja, sí.
Però sí, però aquest és bàsic. Aquest és bàsic per la quotidianitat de les persones amb la condició. Sí que és veritat que nosaltres estem en una part de l'espectre que en la que costa més identificar les particularitats amb aquesta persona i està convivint constantment amb molts malentesos i sí que acaba sent d'exclusió social, val? Perquè ells tenen una consciència de la seva condició i si tenen estereotípies, pues les amaguen, però les han de fer casa, se desregulen molt, l'espectre és enorme.
Sí.
Però sí que és veritat que també gràcies a sèries televisives, no, que n'hem parlat ja algun cop més, com The Good Doctor, Big Bang Theory, no, s'ha anat visibilitzant aquesta part de l'espectre més invisible, el que passa és que són personatges edulcorats, val? Ens ha anat molt bé per a que arribi a tothom, però bueno, darrere hi ha un patiment important i totes les persones que arriben al diagnòstic és perquè hi ha un patiment i necessiten una resposta.
Sí,
que la societat, diguem que les discapacitats més evidents, ha canviat la mirada, és molt més positiva, però ara tenim el repte, no, també de tota aquesta neurodiversitat, neurodivergència, que està al cervell, que no dona mostres físiques de que alguna cosa és diferent i que se segueix excloent. Cada cop menys, cada cop se'n parla més, però encara hi ha un gran repte,
i
també.
Clar, aquesta normalització, aquesta estandardització també ha d'arribar en aquests estaments socials, polítics, etcètera. Eh, no? Aquesta estandardització també ha d'arribar això, no, en qualsevol quadre mèdic, no, en qualsevol visita diagnòstica, diagnòstic, recolzament, ajuda, que és, encara queda molt de camí per recórrer.
Moltíssim, Pere, per exemple. Clar, està molt bé que puguem parlar a la Laura, no? I jo, que tenim, en aquest cas, parlem de persones amb característiques molt, molt diferents, i la Laura segurament ficarà, no, llum amb coses que jo desconec més, i a l'inversa, no?
I a l'inversa, perquè... exacte.
I, per exemple, nosaltres, amb les persones, doncs, que en aquest cas tenen també una discapacitat intel·lectual associada bastant important, el que ens trobem és quan entrem en el circuit, tot està molt pensat per les persones que només tenen discapacitat intel·lectual. I realment tots els serveis on acaben les persones, no, que tenen, doncs, una afectació més important d'autisme, acaben amb serveis que no estan per res ajustats a les necessitats. I no entenen i estan molt lluny els professionals d'entendre les característiques que tenen les persones amb autisme. Tot i que, per exemple, aquí a Vendrell, des de Fundació Santa Teresa, des de Fundació Onada, s'estan fent molts esforços per això variar, però són entitats concretes. I això realment hauria de ser molt més general. I s'haurien d'ajustar les ràtios que no s'ajusten en absolut a les que tenim actualment.
Sí.
Per exemple, si ens anem a Anglaterra, amb persones d'aquestes característiques, pràcticament tenen un monitor per cada persona. Aquí estem parlant de que estem en grups de 12 persones amb un monitor o de 8 persones amb un monitor. Llavors, clar, són diferències tan abismals que molts cops aquestes persones no acaben encaixant en cap servei i acaben tancats en centres amb contenció química, o sigui, drogats.
Sí. Ostres,
això està passant ara, eh?
No, i tant, és un fet present, eh? Inclús això, quan parlem de balladors, balladores, acompanyaments, etc, monitors, digueu-li com vulgueu, en qualsevol aspecte, sí que inclús hi ha la tendència al revés, que sembla que es van reduint, no? Perquè si no tinc mal entès, a les escoles és un cas, eh? Que la tendència és reduir-ho i encara escurçar les hores de ballador o balladora, etc. És a dir, que Uf, mirat d'aquesta manera, perdoneu, eh? I a vegades intentes trobar el punt positiu, però costa trobar-hi el punt positiu.
Sí, nosaltres sembla que avancem, perquè va sortir fa un temps una publicació d'un desplegament d'una escola inclusiva, però nosaltres no el veiem per enlloc, aquest desplegament.
Ja.
Clar, llavors, és allò que dius, bueno, sí, es publica, però realment no es fa efectiu, no?
Clar.
I mentre hi ha un patiment de tota una sèrie d'alumnes que ens han venut, per dir-ho d'alguna manera, de que poden anar a l'escola ordinària, però que realment els professionals desesperats, perquè molts volen fer-ho bé, però el Departament d'Educació no està posant ni els recursos ni els està facilitant la formació.
Clar.
Nosaltres a diari rebem trucades de professionals d'educació que ens diuen veniu i feu-nos formació. Però nosaltres sempre som una entitat privada, igual que el que comentava Santa Teresa, Fundació Onada. Nosaltres reivindiquem que això ho ha de sostenir un sistema de sanitat públic.
Sí.
Perquè no tothom pot arribar a les nostres entitats
està
privades.
Està clar.
I nosaltres ens trenca el cor cada cop que no pots ajudar amb algú, però
és que
el sistema no pot ser d'una altra manera. No? El sistema terapèutic actualment, sobretot per la banda de lo que abans era Asperger, és inexistent fins al punt que nosaltres diagnostiquem, tenim 100 i escaig persones en llista d'espera per diagnòstic que porten un any esperant-se. Nosaltres ja tenim un equip que som quasi 20 professionals i no podem arribar més.
No,
I això l'administració ho sap. Llavors, arribarà un concert, no? Què passarà? No? Pues és complicat, hi ha molts canvis polítics, n'hi haurà més.
Sí, n'hi haurà més.
Parlem amb representants i es queda, no? Després no hi ha un traspàs, és molt frustrant, eh?
Uf.
És molt frustrant.
Sí.
I ara estem parlant del tema educatiu, del tema sanitari i del tema dels drets socials, perquè, clar, caben en una exclusió social. Després també ve tot el tema del gran rep de la bellesa.
Clar, estem, és un tema que no podem oblidar.
Clar, estem diagnosticant molta gent, diria a partir d'uns 40 anys, fins 60 i algo, que ja diuen, ostres, què passarà amb la meva bellesa, no? Hi ha la figura, sobretot, d'aquesta manca d'assistent personal, que aquí a Catalunya concretament és una figura inexistent, i que no s'acaba d'entendre tampoc que les persones amb TEA amb grau de suport 1-2 també la poden necessitar.
Val. Aquí m'agradaria, Laura, jo crec que és superimportant el que està comentant ara la Laura, perquè molts cops parlem de persones amb més necessitats de suport o menys necessitats de suport, i jo crec que no s'ajusta a la realitat. O sigui, potser hi haurà persones, no?, més en el TEA de més afectació que tindran més necessitats de suport potser amb el tema de l'autonomia, no?, amb el tema de l'autodeterminació, amb tota una sèrie d'aspectes, i en el cas vostre són persones també amb moltes necessitats de suport, potser més en l'àmbit social,
sí,
no?, amb l'àmbit...
tipus.
Clar, però no vol dir que no tinguin menys necessitats de suport. Llavors crec que és molt important, no?
Sí.
Tothom té molta necessitat de suport. L'únic que seran, potser, àrees diferents.
La confusió ve una miqueteta, no?, arrel del DSM-5, que tota una sèrie de diagnòstics que eren independents, que era des del trastorn degeneratiu infantil, el síndrome de Rett, la síndrome d'Asperger, l'autisme clàssic, ho van posar tot dins d'un espectre.
Wow.
Llavors, després ho van classificar amb grau 1, que és un suport lleu, grau 2, que és un suport moderat, i grau 3, que és molt suport. Llavors, aquí ja ve la confusió per les famílies i els professionals.
Sí.
Perquè el professional diu, no, quasi no necessita ajuda a grau 1. I dius, no, hi ha tota una sèrie d'ajudes que van més en l'àmbit de la salut mental, que estan molt invisibilitzades, però que també existeixen. Són d'un altre tipus, és el que comenta l'Anna, no és que siguin ni més ni menys. Unes són més evidents, més amb la quotidianitat, evidentment sol haver una discapacitat intel·lectual que això li afegeix, no? que un aprenentatge o així pues, sovint té un sostre, té un límit, i els altres el poden tenir, però degut a la interferència del TEA fa que, tot i que poden aprendre a ser autònoms, en molts moments determinats no puguin dur a terme aquesta funcionalitat.
Val.
I tot això és molt difícil de percebre.
Ja.
D'entendre pels pares i les famílies i tot el seu entorn proper
i els professionals.
Llavors això et fa
clar.
Un boom, un col·lectiu vulnerable que és conscient de tot això i que pateix molt a nivell de salut mental. Nosaltres, la nostra gran preocupació, des de fa un temps, és la persistència i l'aparició d'aquest pensament suïcida que fa un temps no hi era i que darrerament està molt present.
I clar,
salut mental està col·lapsat, Aspercamp també està col·lapsat.
Sí.
No, perquè hi ha aquests diagnòstics que cada cop es busquen més, es coneix més i que ens fa estar amb aquest neguit, no?, com a entitat.
Ostres, a més, amb una societat en general que no ajuda, però que sigui, potser és un fet cultural, eh? No? Des de sempre, no? hi ha una tendència estranya a no sé si invisibilitzar, no, a les persones que pateixen qual tipus de trastorn mental, el que sigui, no? I hi ha aquesta tendència a amagar-ho, a no fer-ho, clar que això afecta directament, no, el desenvolupament i inclús el diagnòstic de les persones que puguin tenir la condició. Clar, és que, ostres, perdoneu, és sí, que és, no, un no. Sum, és un súmul de moltes coses.
Sí, a mi també m'agradaria, si em permeteu, visibilitzar un tema que ens estem trobant molt a la nostra associació, que és l'impacte que té, evidentment, per la persona, no? Uh-huh. Primera persona, no? El tema, doncs, de tenir moltes dificultats amb la comunicació i en moltes altres àrees, i el que el sistema, no, públic no t'acompanyi amb la teva especificitat, i després l'impacte molt gran que té amb les famílies. Nosaltres ens estem trobant molt amb famílies monomarentals, o sigui, que realment sí. Es queden... que per tenir cura d'un fill que en aquest cas té moltes dificultats amb el tema de l'autonomia, les mares deixen de treballar, llavors això va vinculat. Primer impacte, no, és com un tsunami. Uh-huh. La primera onada és el diagnòstic, després molts cops, o vegades, el trencament de la parella, no? Que una persona sola hagi d'assumir la cura, no? De, sí, sí, el suport, sí, sí. Amb tot aquest trajecte, que no és fàcil, i després la pobresa. Llavors, realment, ens estem trobant en situacions que són molt dramàtiques.
I tant, ostres. Clar, és que, no, la vida, el món, allò que separa el mundo que me quiero bajar, és a dir, ja tot és molt complicat, que a sobre, si hi ha una certa condició, que encara potser et complica més, no?, el poder ser acceptat i desenvolupar-se en una societat més o menys estandarditzada, torno a dir, ja és complicat fer-ho en total condicions, doncs quan hi ha una condició concreta, doncs encara és molt més complicat. És que és... Sí. Crec que és un dels missatges que s'ha de fer arribar, o buscar aquesta empatia, no? cap a tot arreu, és a dir, cap als polítics, cap al sistema sanitari, cap als professionals, cap a entitats, fundacions, tothom ha de ser conscient, no? Del que suposa i de l'ajuda i de com podem fer per millorar-lo. Ja que tot és tan complicat, doncs intentem, entre tots plegats, o a nivell individual o no, que tot sigui una miqueta més fàcil. Fem una cosa, crec que ajudarà molt a l'audiència a conèixer la situació, és a dir, si expliquéssim un cas aleatori, des de zero, és a dir, una família o no, una persona adulta, vull parlar també d'aquesta diferenciació entre infants i adults amb el diagnòstic, és a dir, com parteix tot? Com podem explicar com és la història d'una persona que té un diagnòstic d'una condició d'autisme? Com comença tot?
Bueno, jo et puc dir que des d'Aspercamp et podria explicar 500 històries diferents.
Wow.
Són més de 500 famílies, ja depenent una mica de l'edat i de com s'ha manifestat en cada persona l'autisme, l'ha fet més o menys evident.
Wow.
I en funció de si els pares han estat receptius o no, també a trobar respostes.
Wow.
Val? Perquè de vegades els pares veuen coses que no els acaba d'encaixar, però ho naturalitzem. I és molt difícil emocionalment acceptar que el teu fill és diferent, perquè això no ho volem ningú.
No, clar.
Llavors, aquest és el primer missatge, la primera emoció, no? Llavors, sí que arrel de tot això, més el desconeixement, ens estem trobant en diverses realitats a l'Aspercamp. Actualment tenim, podríem dir, persones d'una franja que actualment tenen de 10 a 18 anys, així que a CEDIAP ja han trobat resposta, ja han trobat diagnòstic.
D'acord.
Després, els adolescents, a partir de 18 anys, així, alguns han arribat tard, han arribat cap als 12-13 anys, i molts també se'ls junta la doble excepcionalitat, que també tenen altes capacitats. Llavors, aquell comportament que no encaixava, pensaven que era per les altes capacitats i no pas pel TEA,
val?
Perquè el professional, igual que havien anat, no tenia prou coneixement amb el TEA, que és una quotidianitat real que hi ha actualment. I després ens estem trobant també amb els pares que estan arribant al diagnòstic arrel del diagnòstic del seu fill. O altres persones que han vist sèries, han buscat per internet i han dit, ostres, porto tota la vida psicòlegs, psiquiatres, medicant-me per depressió, ansietat, no em dura la parella, no conservo els llocs de treball, no sé què em passa, no paren de medicar, i ara he llegit aquest llibre, o he sentit aquest podcast, o he vist aquesta sèrie, i jo em sento identificat amb aquestes característiques. Costa molt que el psicòleg privat, que sanitat pública, sàpigui diagnosticar. Acaben normalment en entitats com la nostra per trobar el diagnòstic. Vull dir que Em sap greu, però no tenim una història representativa.
No veig que no hi ha un model, no.
No, hi ha un model, no hi ha un model. Val. Ojalà hi hagués, perquè si estigués...
No, clar, seria tot molt fàcil.
Més a una.
Seria un esquema que s'hauria d'anar seguint, simplement.
Mira que nosaltres, Aspercam, estem molt centrats, diguem, amb el que abans era la síndrome d'Asperger i tot això. Cada cop que tens un soci, has de com descodificar, averiguar què necessita en aquell moment aquella persona. La intervenció és totalment personalitzada. Val. Podem parlar de que les dificultats sempre són sociocomunicatives, que hi ha interessos repetitius, que hi ha alteracions sensorials, però a partir d'aquí anem a veure sobretot l'estat emocional i com s'ha anat desenvolupant. Abans, perdona, que estàvem parlant de que la societat invisibilitze, ells també han generat uns mecanismes per encaixar
per
i que no es noti. Però clar, tot l'aprenentatge literal, que no és espontani, s'acaba notant d'una manera o altra, no?
Acaba sortint, no? Sí. Utilitzant els paràmetres que feia servir l'Anna de les onades, no? És això. Primera onada, que ja hem vist que ja ens ho imaginàvem, que no hi ha un model estàndard de com es pot arribar a diagnosticar o trobar la sospita d'aquesta condició en àmbit familiar, personal, que sigui. D'acord, això sí, hi ha el diagnòstic. És a dir, hi ha el diagnòstic de que hi ha aquesta condició i aquest espectre, i a partir d'aquí ve la segona onada. És a dir, què passa a partir d'aquí? Què passa quan hi ha el diagnòstic? Quin és el següent pas?
Doncs les famílies entren en un procés de dol molt profund, val? I això implica molts cops molts canvis. En el cas, per exemple, les persones de nivell 1 o 2, a nivell 2 o 3, que són persones amb una discapacitat intel·lectual associada, molts cops, com que hi ha moltes dificultats de comunicació, hi ha algú tan senzill i tan obvi, no? Com per exemple, vull menjar, tinc gana, vull aigua, no són ni capaces de... Doncs, molts cops hi ha moltes rabietes, hi ha moltes frustracions, i clar, tot s'ajunta, no? Tu estàs en un moment d'un impacte emocional, no? Assumint doncs que el teu fill, perquè a més físicament són nens que no tenen cap tret característic que d'entrada no? Et doni pistes de que el teu fill doncs és neuroatípic o no. Tu d'entrada, quan tens el teu bebí tot, estàs convençut que és un nen estàndard, no?
El més guapo del món.
Sí, un nen típic. Llavors s'ajunten, és com una mica la tormenta perfecta en el cas de les persones, val? Amb aquesta afectació més important, perquè passes amb molta ansietat, per exemple, el tema de quan estem parlant de nens no verbals, veiem que les famílies viuen molt malament el tema de saber si el seu fill finalment tindrà, no?, la capacitat de poder-se expressar verbalment, i realment amb el temps després tot això va baixant, aquesta ansietat, i el que es valora com a molt important és que el nen tingui estratègies de comunicació. Si no pot ser de manera verbal, ja buscarem altres sistemes alternatius i augmentatius de comunicació que permetin que el nen també pugui. Però clar, d'entrada, costa molt entomar tot això, val? I més tots els impactes que hem parlat abans de com ho viu cada persona,
sí,
no?
Sí, sí,
com
sí,
ho gestiones
sí,
a nivell de parella. I això, gent que renuncia a la feina, i realment el que ens estem adonant, no sé, amb la Laura, que totes les famílies el que comparteixen són històries molt diferents, amb persones amb característiques molt diferents, amb vivències individuals i de parella molt diferents, però tothom està molt frustrat veient la quantitat de persones que cada cop són més, que tenen aquesta condició, com és que l'administració continua sent absolutament insolvent, que no dona resposta, que no es mou. Abans, quan parlàvem del tema de vetlladors, el meu fill, que va néixer fa 21 anys, va tenir més facilitats d'inclusió que els nens que estan naixent ara.
Ja. Ostres, sí.
Llavors,
sí.
Això és molt frustrant. Clar. I clar, sumes, no? Tot això, és tota la frustració de dir què passa, perquè tothom és conscient que això ha canviat i que la prevalença està molt disparada i que cada vegada n'hi ha més, no hem arribat al sostre.
Sí. I l'administració ho sap.
Sí, totalment, nosaltres ens fem uns tips de comunicar o estem en federacions. Jo personalment formo part de la Junta de la Federació Asperger Catalunya, anem al Parlament, ens reunim amb qui faci falta. Sovint veus que hi ha respostes que no acaben de ser del tot funcionals, que no són prou àgils. Tots, eh?
Sí.
Tots, no puc dir...
Estem parlant del sistema, de la composició del sistema en general.
Estem parlant del sistema i tornant una mica a lo del diagnòstic, en el cas dels TAU costa una mica més arribar-hi, i jo sí que podria classificar dos tipus de resposta quan s'arriba al diagnòstic amb aquest tipus d'autisme. Un és el dol, no?, sobretot quan són més petits, tens molts interrogants, no tens cap professional que posi, que aposti, que et pugui donar
les respostes de com serà el desenvolupament del teu fill, per tant això és super angoixant. Uh-huh. I després tens uns altres que el reben com un regal, com una alliberació, com una resposta
a tot el que... Sí, ja sabem...
Sí, sí. Després estàs molt content en aquell moment, després te n'adones de que tens un sistema que no t'ajuda. Uh-huh. I després entres en tota aquesta etapa de frustració de què hem de fer, com hem de fer. És un sacrifici econòmic, de temps. No acabes de trobar tampoc molts professionals que tinguin una llarga trajectòria en poder ajudar el teu fill. Per tant, tota aquesta inseguretat fa que es dispari l'ansietat també de la família o de l'entorn que té que ajudar.
Sí. I també hi ha una casuística, ja l'hem dit, que ara la reforçarem, i crec que també és molt globalitzada, que ens pensem que l'aspecte autista només afecta els infants. Ens pensem que quan són grans desapareix. I aquesta percepció estic convençut.
Sí, no, i de fet augmenta la preocupació. Augmenta la preocupació. En el cas dels TEAU sí que n'hi ha alguns que els que han rebut diagnòstic fa temps doncs han rebut moltes més estratègies, no? I nosaltres apostem per a que puguin tenir un futur una mica millor, però no depèn només de les estratègies que li haguis donat. O sigui, hi ha uns canvis socioculturals molt ràpids, molt constants. Hi ha una mica un interrogant de com serà una mica el futur dels nostres fills, i tot dependrà de l'entorn que farà que siguin més o menys capaços de poder-se adaptar a la societat. D'acord. Però sí que almenys intentem donar-los estratègies per a que ells puguin tenir una bona salut mental. Mm-hmm. És la nostra prioritat. I a partir d'aquí, associacions, pares, ens hem de moure per a que els reals decrets, per a que les lleis puguin avalar aquestes diferències i els puguin donar un mínim de seguretat, no? Perquè és la gran angoixa que
coixí,
tenim.
No? Una xarxa.
Exacte.
Per poder estar allà en cas de que sigui necessari. Que tant de bo que no, eh? Tant de bo que mai s'hagués d'utilitzar, però que si s'ha d'utilitzar, que hi sigui.
Sí, però sent realistes la necessitem.
I tant, sí.
O sigui, hem d'anar a parella.
Sí.
I a part, a vegades, que a més, jo crec que les polítiques no són encertades i ja no, o sigui, perquè a vegades dius, és que ni que siguis un tecnòcrata, que ho hem repetit moltes vegades, que només miris el tema purament econòmic. Si tu realment fas una aposta, per exemple, cap a l'assistència personal ben feta i ben desenvolupada, és que al final economitzes el sistema.
I tant.
Perquè el que ens estem trobant més, no sé, el cas de les famílies de Laura i nosaltres, sí que hi ha un moment que les famílies estan tan absolutament sobrepassades, sobretot som famílies monoparentals, que ja no poden. Uh-huh. Llavors el que fan, aquests nens entren ja en centres residencials amb 7 anys, amb 8 anys, de per vida. Clar. El cost d'una persona en un centre residencial...
Encara col·lapsa més el servei, no?
Bueno, col·lapsa i a part
és incoherent.
O sigui, primer, si tu mires i et dic, és un punt de vista tecnòcrata, amb empatia zero cap a l'ésser humà,
sí,
no?
Amb
i tu mires amb números, ja, això és una ruïna, no? Uh-huh. I després, si a més la mirada és una mirada com la que hauríem de tenir tots, una mirada respecte cap a la persona, donar-li el màxim d'oportunitats vitals, no? I que aquella persona tingui el màxim de benestar, no? Personal i social durant tota la seva vida, per ell i per tota la família, amb un assistent personal que el cost és ínfimament més baix, tens moltes més oportunitats de participació comunitària, de poder tenir una entrada fins i tot en l'entorn laboral, no? Potser protegit, en el cas vostre, no? Una entrada en un centre totalment amb treballs ordinaris.
Sí,
no?
Sí. Nosaltres hem desenvolupat a nivell privat un projecte perquè hi hagi a l'empresa ordinària treballar amb suport. I el que comentaves abans, l'administració, mira si ho sap, que no té recursos, que ens els deriven a les nostres entitats. O sigui, tu pensa que hi ha joves que van a CESMIC, a CESMA, i diuen, ui, tens depressió, no sé què. Jo diria que tens TEA, però no estic segur. Ves a Aspercam a veure si et poden diagnosticar.
Hi ha una entitat que és molt bona. Que...
Sí. Llavors, imagina't tu. Sí. I educació igual, eh? La que veu algun alumne ja sap que no cal que vagi al sistema de salut, perquè sap que, bueno, que hi haurà moltes possibilitats de que no li donguin resposta. Uh-huh. I diuen, ves a l'Aspercam.
Clar, que imagina't. Que comenta la Laura, no? Dius, treballar en sinergia és fantàstic, però clar...
Ha d'haver un suport.
No,
suport.
Evidentment.
Clar, tot això ho estem bé que podem...
No pot ser.
Perdoneu, i un fet que dic molt sovint, i segurament el tornaré a repetir després, que tenim una secció sobre salut, i crec que tornarà a sortir, que és... Que no es l'entengui, sisplau, que són aquestes... Les polítiques per la política, no sé si m'explico, és a dir, aquestes polítiques basades simplement en el titular, en el, és a dir, diré el que volen escoltar.
Sí.
però que en el fons no tenen realment, no, una intenció real de portar-ho a terme. És a dir, dic això perquè em toca dir això. Sí. Demà em tocarà dir una altra cosa. Demà passat em diré una altra. Sí. I qui dia passa any empeny, a nivell polític.
Sí.
I jo crec que aquesta és la base del problema. És a dir, segurament que quan hi aneu i us reben, són bones paraules, tocadets a l'esquena, que bé, us volem ajudar i tal.
L'escola inclusiva és això.
Exacte.
L'escola inclusiva és això.
I l'educació en general, però la inclusiva encara més. I què és això? És política de fum.
Sí, sistema sanitari també, o sigui, és vergonyós que amb els diners dels propis usuaris nosaltres haguem de mantenir un sistema sanitari en la responsabilitat que això comporta i organitzat per les pròpies famílies. És que les associacions són famílies que estem organitzant el sistema sanitari, no? Llavors, una mica és tot això que comentes, és molt frustrant.
Clar, el tema sanitari, per exemple, les persones amb una afectació més important, o sigui, tenen un 35% d'esperança de vida menys que la resta de la població, quan realment no tenen... O sigui, no hi ha, és perquè no tenen accés.
Sí.
No podem anar a un hospital perquè no toleren estar una estona allà esperant. No hi ha cap protocol en el qual ells puguin no haver d'esperar.
Yeah.
Val? Els metges no estan formats. I podria haver... O sigui, realment tenim molta feina. Hi ha molts nens que no poden anar a un dentista. No tenen accés. Imagina't estar visquent amb mal de queixal i, a més, no poder-ho explicar
mal
de queixal.
És obvi. És obvi. Ostres, si ara contínuament em ve el cap, i no vull perdre la meva figura en aquesta conversa, que és una mica la neutralitat i tot així, però tornant cap a aquestes polítiques, però, per exemple, quan convé i quan s'inventen qualsevol conflicte com el que tenim ara a les portes, aleshores sí que si hem de modificar la Constitució, la modificarem per poder augmentar els pressupostos militars. No és que dius, és igual, no vull entrar perquè
és frustrant i una mica el que passa és el que comentes, vas i et penses que hi haurà un desenvolupament, no arriba, et frustres, i nosaltres ja hem naturalitzat que segons quins titulars veiem, hi ha persones que fa poc que el seu fill està diagnosticat, et comparteix la notícia, ostra, que millorarà això, i tu mires en plan, jo no hi confio.
Un titular més,
sí,
no?
Exacte, és un i és una llàstima que ho naturalitzem i que ho donem per obvi, i no, jo crec que els polítics no han de perdre la perspectiva, que han de millorar la societat, que hi ha un col·lectiu enorme que té el trastorn de l'espectre autista, que l'ha d'ajudar, que s'ha de posar les piles, perquè si no, ja, almenys amb el grau 1 hi ha persones que acabaran sent, diguem, beneficiaris de polítiques socials quan en realitat podrien cotitzar.
Llavors,
bueno, han d'anar per aquí, no? Ajudar-los a nivell de salut mental, desplegar, perquè és que és un percentatge molt gran, És molt més gran del que pensem.
Sí, que de fet ja hem entrat en aquesta tercera onada que jo volia fer referència, que és la persona adulta, no? Quan de mi ho lligava abans, que sempre, no sé, aquesta percepció de que és un espectre que afecta i que és una condició per als infants, però que no, que persones adultes que poden ser diagnosticades o aquests infants i joves acaben sent adults, que és aquesta tercera onada, torno a dir, que fa referència a l'Anna, que és això, la vida adulta, i desenvolupar una vida plenament adulta, que una part important és la laboral, la familiar, etc. Que és això, l'altra de les problemàtiques que també hem anat apuntant, i hem anat puntualitzant, justament. Hem parlat molt això, amb la representació de les dues entitats, l'espectre autista, justament això, perquè és un espectre molt ampli, que engloba moltes condicions, i una d'aquestes concretes és l'Asperger, del qual n'has fet molta referència,
Sí, perquè Aspercam està bàsicament centrat
per això.
Perquè nosaltres vam néixer abans de que fos trastorn de l'espectre autista,
i
llavors, bueno, hem decidit continuar amb aquest tipus d'autisme perquè és el que sabem, no? Realment només sabem d'aquest tipus d'autisme i perquè ja no donem a l'abast, o sigui, ni ens ho podem replantejar. I perquè ja hi ha altres entitats que estan fent molt bona tasca. Llavors, estem molt centrats amb aquest tipus d'autisme i ha arribat l'edat adulta, pues hem hagut d'estar desenvolupant constantment projectes amb els quals necessites trobar subvencions contínuament per a poder-los desenvolupar. Tu imagina't un projecte que tenim nosaltres com pot ser l'Orientatea, que és del treball en suport. Tu necessites fer un perfil professional de cada participant, veure quines són les seves habilitats, perquè també una cosa que solem fer, no?, i que durant molts anys hem cregut, no?, les persones àsperes són molt bones en la informàtica, són molt bones, i no, al igual que la resta de persones, pues es desenvolupen cadascú en una àrea diferent, no? I ajudar-los a trobar quina és la seva habilitat per a potenciar-la, per a que li obri portes al món laboral. Què passa? Que el món laboral valora una mica el que són les habilitats blandes, no?, o toves, que es diuen avui en dia, que són saber treballar en equip, saber-te vendre, i tot això, un cervell Asperger és incapaç de dur-ho a la pràctica. Ho farà durant uns minuts, però se n'anirà a casa amb una motxilla que li haurà pesat molt, sentint-se molt malament, una autoestima molt baixa, perquè la resta de la gent ho pot fer i jo no, no? Tot i que despunto i sóc intel·ligent en algunes àrees. Això costa d'entendre-li amb ell, per això necessita un psicòleg que li faci aquesta intervenció psicològica. I a l'entorn, el nostre projecte, ara ens ha ajudat l'Ajuntament de Tarragona, també l'estem desenvolupant aquí a Vendrell. I hi ha, el que et comento, candidats que els preocupa molt com entrar, no, a el que és el món laboral, que avui en dia és tan complex per tothom, doncs, imagina't amb nosaltres. Llavors, el volem donar a conèixer, volem dir, són persones que tenen una condició diferent però que són molt vàlides, i aquest suport que necessiti l'empresa o el candidat, aquí estàs per camp de forma gratuïta per donar-lo. Nosaltres intentem garantir el que és que la relació laboral perduri, que sigui saludable per ambes parts. Les empreses també tenen molta por davant del desconeixement, no? Què passarà? Autisme, no? Es comencen a imaginar coses que no són, i de vegades són tenir en compte un parell d'estratègies i pot anar funcionant.
Que de fet, perdona, espero no estar fora de lloc, però inclús a vegades, per lo que jo he pogut veure, l'Asperger té condicions positives, no?
Totes les persones amb qualsevol grau d'autisme en tenen. I l'Asperger també, clar, és que quan parlem dels interessos repetitius, no? Que és una de les característiques que fa que una persona estigui o no dins de l'espectre autista, moltes vegades és un interès que a ell ja els agrada, que els ajuda a refugiar-se de tot aquest món tan caòtic que estan vivint. Penseu que el nostre món, la nostra societat, és molt agressiva pel seu cervell, I s'acaba convertint al seu interès. Sovint van canviant, però sempre solen tenir una tendència d'interès per alguna cosa. Ells detecten què és el que els agrada més, i nosaltres des de l'Orientatea intentem potenciar això, perquè, clar, poder treballar, el que es diu a les persones autistes, amb el que t'agrada, doncs amb ells és igual.
I
trobar-los, ajudar a trobar, diguem, aquella formació oficial que t'obri les portes per a poder-te dedicar amb això, i ajudar-los per a trobar alguna empresa, algun lloc, algun entorn laboral que els pugui rebre amb el nostre suport.
Sí, tant que sí. I després, quan vagi una empresa, els seus companys, el que dèiem abans, i anem al principi de la conversa, no tinguin la capacitat d'estandarditzar i de normalitzar...
Sí, la sensibilitat que és una persona que relaciona diferent, que hi poden haver malentesos, que no hi ha mala intenció, que el seu cervell no ho sap fer d'una altra manera. Nosaltres, quan fem les intervencions psicològiques, intentem donar estratègies, però no canviar la seva manera de ser. Això és una agressivitat, no? Per ell, i és algo que durant molts anys es creia que havia de ser així, i no de ser així. Vull dir, hem de trobar una mica l'equilibri. La societat que tingui la sensibilitat, i ells mínimament també que tinguin una mica d'estratègies per a poder-se adaptar. Llavors, l'esforç ha de ser per les dues parts i està molt descompensat. L'esforç segueix sent únicament de la persona autista.
La balança sempre recau sobre...
És curiós, perquè a més, no? Teòricament, les persones que ens diem neurotípiques, diu que no, tenim aquesta flexibilitat, i a vegades se'ls exigeix a les persones que justament no representa que tenen més dificultat que siguin ells els flexibles, i nosaltres ens mantenim absolutament rígids. I dius, què és això?
És un sense sentit.
Moltes vegades ells ens argumenten situacions i diem, és que tens tota la raó, és que no t'ho puc discutir.
No, clar.
És que...
Està clar. I des de Avancem Junts, Anna Trilles, quan fa allà que... Anna, que...
O sigui, primer, inicialment ens dèiem Juguem Junts.
Exacte, ho recordo.
Sí, i després ja vam fer el 2014 el canvi que hi ha cap a Avancem Junts, i nosaltres, de moment, la nostra estratègia és de treballar molt en sinergia amb altres entitats, bueno, per exemple, amb Espercamp, que tenim un vincle molt bo, i després amb Fundació Santa Teresa, aquí al Vendrell, parlo més al Vendrell, tenim molt bon vincle, i ells també el que anaven detectant, que cada vegada els estaven arribant més persones amb aquesta condició, i veien que realment, no, la discapacitat que fins en aquell moment, no, ells donaven suport, era molt diferent de la condició de l'autisme. Llavors, ara actualment hi ha un projecte que està liderant Fundació Santa Teresa, que és treball amb nens. O sigui, que Fundació Santa Teresa tenim un equip de dues psicòlogues que estan donant suport amb nens en el seu entorn natural.
Val.
O sigui, per exemple, si hi ha un nen, doncs, que a casa, no, té una dificultat, les psicòlogues es desplacen a casa, o si ha d'anar al dentista, o si ha d'anar... Les psicòlogues els acompanyen i van treballant en teràpia, doncs, tots aquests suports i acompanyament també familiar.
Exacte. És el que anava a dir també. Que segurament l'Espercamp també ho farà, eh? Ho desconeixem més. L'Anna fa molts anys que la coneixem, i el projecte que lidera, però sempre hi ha hagut aquest... Jo, vaja, he tingut aquesta percepció de treballar molt la família. És a dir, evidentment que l'objectiu sempre acaba sent l'infant, el jove, però sobretot posant el focus en la família, en l'acompanyament de la família.
Bueno, és que és va tot junt. O sigui, cada cas hi ha l'entorn. Nosaltres inclús ens coordinem amb l'entorn escolar, l'entorn laboral, l'entorn seu proper, per a que pugui funcionar, perquè si no tu estàs només ajudant a lo que t'explica una persona amb una visió autista o Asperger i tu necessites més informació i necessites més coordinació.
Sí,
quan jo parlo de la intervenció en la persona, estic parlant de la intervenció en tot el que l'emporta.
Exacte.
Nosaltres, perquè et facis la idea, les sessions terapèutiques solen durar una hora, 45 minuts amb la persona, la resta de temps amb la seva família, amb el seu entorn proper, per a poder treballar tots en equip.
Sí. I això, Anna, en el vostre cas també ja és més que evident, ho hem comprovat durant tots aquests anys, a més, amb activitats allò coordinades, amb crides inclús, a la participació, etcètera.
Bueno, i realment jo crec que també l'Ajuntament del Vendrell felicitar perquè realment s'ho estan creient fins a la mèdula.
Bé.
Fantàstic, no, vull dir que de la mateixa manera, no?, que hem criticat...
Sí, que el sistema polític,
sí,
no?
Sí, realment aquí, jo crec que el Vendrell, en aquests moments estem parlant d'un referent,
molt
que
bé,
tenim molts reptes,
bé,
per endavant, genial. Però que realment s'estan involucrant d'una manera brutal.
Fantàstic.
Sí, això és cert, Aspercamp treballa al Camp de Tarragona i el Pla Educatiu de l'Entorn, que sempre ho he dit, ho saps, Anna, que el Pla Educatiu de l'Entorn del Vendrell i les polítiques que s'estan denotant i estan desenvolupant darrerament des de l'Ajuntament del Vendrell, jolín, són un mirall per a poblacions del voltant, i jo moltes vegades explico a altres localitats de dir, a Vendrell estem fent això, és possible fer-ho, perquè allí ho estem fent.
Fantàstic.
Llavors agraeix molt.
Fins i tot hi ha municipis, ens explicaven l'altre dia, que tenen partides pressupostàries més elevades i que el resultat no és tan bo en quant a inclusió, com aquí al Vendrell, amb les extraescolars, per exemple, no?, o amb els casals d'estiu, i que vindran a participar de les jornades per veure de quina manera fer-ho viable. Vull dir que al Vendrell també tenim coses molt bones i molt positives.
I s'han de defensar.
Sí, que les hem de visibilitzar, les hem d'explicar.
Alguna cosa més a dir que tingueu ganes d'explicar? Encara som a temps, eh?
Jo voldria felicitar a l'Ajuntament del Vendrell, a la regidora, a la Sílvia, a la Mariona, a dues tècniques que s'estan creient fins al final, que són l'Anna Cardona i l'Anna Soler, i segur que em deixo molta gent, no vull deixar ningú, el Marc Robert, que també ens ha acompanyat durant moltíssim temps, a generar oportunitats i bueno, aquest punt d'empatia, no?, aquest punt de que la gent es posi a la pell, no?, de famílies que estan en situacions que a vegades s'ho estan passant molt malament i que es fiquin en política justament per això, per ajudar. Doncs encara hi ha gent així, i és fantàstic,
que bé,
i a nivell local això ho tenim, i crec que és algú que hem de valorar.
Doncs va, aprofitem-ho, doncs, ja que ho tenim en aquesta proximitat, aprofitem-ho.
També hi ha Fundació Santa Teresa, que realment s'ho han cregut fins al final, i han pitjat l'accelerador, i estan ficant-ho tot i més per ajudar amb totes aquestes famílies, aquestes persones.
Sí.
Jo l'únic que tinc ganes és d'agrair a tota aquesta gent que de manera individual i col·lectiva estan ajudant.
Fantàstic. Laura, missatge final.
Sí, jo em sumo a les paraules de l'Anna, no puc afegir res més. També moltes gràcies que cada any Radio Televisió del Vendrell ens esteu donant veu i que ens fa moltíssima falta. Sí que és veritat que hem sigut molt crítics perquè hi ha moltíssimes coses a fer i ho seguirem sent fins que les acabem resolent. Anna, no desistirem, no podem parar. I jo sí que m'agradaria convidar-vos i